A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, vagi per endavant una menció especial en Joan Tutusaus, en Jordi López i l'Albert Soler, que són els que van aguantar la missió activa fins a quarts de 12 de la nit, 4 hores i mitja de ple municipal que intentarem ara resumir. Ens el resumirà la mateixa persona que quarts de 12 de la nit era a l'Ajuntament, crec que ho puc dir d'aquesta manera, amb el cap com una olla. Si a vegades vostès escoltant poden dir escolta'm, tinc el cap ja, que ja no n'hi cap res més, i si engego el televisor i per postre surt el fill de Jordi Pujol a la comissió d'investigació, ja ho acabem de rematar tot això. Doncs ahir el ple va ser un dels plens més llargs de la legislatura, però intentarem, com els dèiem, resumir-ho en aquests quatre grans punts que entenem que podrien ser els quatre grans titulars del ple d'ahir, enmig de moltes altres informacions. També va haver coses bones, més enllà de les polèmiques, els veïns de les botigues contents perquè s'ha pogut arranjar una qüestió important en l'àmbit que els afectava especialment, en l'àmbit de l'urbanisme, els veïns de la Llevantina també, o sigui que també hi ha hagut bones coses en el ple.
Quin mar.
Deia Llevantina, quin mar. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Encara tens el cap més clar tu després de tantes hores de ple, que no pas
servir. Un ple inesperadament llarg, perquè de fet l'ordre del dia no semblava apuntar això, i algun dels regidors, doncs, quan fèiem el recés, ens ho comentava, de dir, potser ens estem allargant una mica més del compte, no? Una mica no, molt. Molt es va allargar aquest ple del mes de febrer, un dels darrers plens de la legislatura, i probablement el fet de que s'alviri el final de la legislatura en breu també hi té una certa importància a l'hora de definir la mesura dels discursos i de les intervencions. Però, com dèiem, un ple que en principi havia de ser curt, però que va anar al voltant d'alguns debats que apel·len gairebé més a qüestions personals i a qüestions de definició de servei que no pas en qüestions purament polítiques, de posicionament polític. I el tema dels bombers, el tema de l'agrupació, lliguen molt directament amb aquests aspectes. Com comentaves, farem el repàs per ordre cronològic. I no hi havia la regidora del PSC, Mònica Almiñana, els altres sí, per això les sumes de les votacions acaben fent 20. Ahir, després de donar compte del registre de convenis de la corporació, es va donar compte del registre de contractes de la corporació, i entre aquests contractes, el contracte amb una empresa que va fer un enderroc. L'empresa que es va encarregar de fer l'enderroc de la tercera planta de l'hotel, o de l'hotel que no havia de ser hotel, del Port d'Aiguadols. Una informació que, a més, ha estat ocupada diverses vegades en el diari El País, i ahir en fèiem referència perquè hi havia un nou article.
Recordem els dos articles, el del 6 de febrer, que deia textualment: un hotel avalat per Jordi Puig funciona des del 2001 sense llicència. Aquest és un dels punts de debat, la llicència de l'equipament. I un altre, l'article d'ahir a El País, signats tots dos per Cristian Segura, el d'ahir Convergència i Unió va frenar una multa a l'hoteler avalat pel germà de Felip Puig, i on aquí, aleshores, ja s'incorporava també el possible vincle que pot tenir l'empresa que ha efectuat l'enderroc d'aquesta tercera planta per, bé, executant una sentència judicial amb la propietat de l'establiment.
Ahir Ricard Vicente, el portaveu del grup municipal socialista, va explicar això, que si la demolició havia anat a càrrec d'aquesta empresa Cubibloc, si aquesta empresa està realment, com apuntava la informació del País, relacionada amb l'hotel del Port, o amb l'accionariat de l'hotel del Port. I, per altra banda, es va preguntar també si alguna empresa sitgetana havia estat convidada, ja que era un procediment tancat on l'Ajuntament convidava les empreses que havien de presentar els seus pressupostos, tres empreses, i finalment es triava la que es considerés. Es va triar Cubibloc. I El País apuntava que Cubibloc és propietat d'un dels socis de l'hotel. Per tant, com a mínim, queda el dubte de quin és el procediment que s'ha seguit per tot plegat. La regidora Elena Redondo va respondre que l'enderroc es va efectuar després d'una sentència del 2010 que havia estat demorada i que finalment, el passat mes d'octubre, va haver, o setembre, octubre, va haver l'ordre judicial de que donaven 4 mesos per executar aquesta sentència. Aleshores, l'empresa propietària de l'hotel, que era la que havia d'executar aquesta sentència, va informar quan havia d'executar aquesta sentència, que estava en situació de lo que antigament era suspensió de pagaments, de concurs de creditors, i que, per tant, no podia executar aquesta sentència i subsidiàriament, per tant, se n'havia de fer càrrec l'Ajuntament.
Vaja, que l'hotel no podia pagar i, per tant, l'Ajuntament havia de ser qui, d'alguna manera, posés en marxa aquest procés de enderroc del tercer pis de l'hotel d'Aigüedols.
I va explicar l'Ena Redondo que els serveis tècnics municipals van contactar amb 3 empreses, les que van considerar idònies, i que tot plegat l'enderroc no ha costat, va dir l'Ena Redondo, ni un euro del erari públic. A més, la regió d'Hisenda va recordar que aquesta és una de les 140 sentències que es va trobar sobre la taula de procediments que venien dels governs anteriors. Ricard Vicente no es va mostrar gens convençut a partir d'aquestes respostes, a part que doncs, va quedar clar que no havia hagut cap empresa sitgetana que hagués estat convidada en aquest procediment. Adrià Pet va preguntar una miqueta més. Cubibloc sembla ser que és una empresa de vida curta, que no ha tingut gaire experiència i que, a més, doncs, sembla ser que tampoc era molt especialitzada en enderrocs. I aleshores doncs, va cridar molt l'atenció que s'anés a buscar una empresa de Castellbisbal no especialitzada en enderrocs que, tingui una certa vinculació societària amb l'empresa de l'hotel del port. Elena Redondo va respondre aquestes consideracions, que ella pren decisions polítiques no tècniques i que les tècniques les prenen els tècnics. I, finalment, Miquel Forns va tancar el tema dient que si hi ha una incompatibilitat per la vinculació societària entre una empresa i l'altra, serien Secretaria i Intervenció les que examinarà el procés i finalment prendran una dictaminació. Però, bàsicament, el tema és aquest. A més, també hi ha l'altre aspecte, el fet que l'Ajuntament en el seu dia no va tancar el procediment que es va obrir en la legislatura anterior per la qüestió no de l'enderroc, sinó de la llicència. Saben que la llicència que tenia aquesta instal·lació és per poder sojornar als mariners que estessin en estança al port, i que d'aquí a l'hotel doncs, hi ha un camí, un camí que a vegades pot ser una miqueta difús, i per això doncs, ha estat en aquesta en aquell llim legal actuant l'activitat. Jordi Mas va recordar que el govern anterior va tenir 4 o 5 mesos entre doncs, fer aquest dictamen per executar la finalització de la llicència, i que no va tancar el procediment, i que per tant doncs, ell tampoc el va decidir tancar-lo, i de fet doncs, aquest procediment de tancament o de retirada de la llicència va caducar sense que ningú prengués cap mena de decisió. Jordi Mas va dir que ell no tenia per què prendre la decisió, que havien obert els altres i que havien tingut temps de tancar.
La qüestió que algú va dir que havia tingut, que els altres havien tingut 4 mesos, i Ricard Vicente li va dir que els actuals havien tingut tot el que porten de legislatura per poder arreglar aquesta qüestió de la llicència. Ho escoltaran ara aquest debat, i hi afegirem la pregunta que en l'apartat de pregs i preguntes del públic va fer Josep Urriols a l'entorn d'aquesta qüestió.
Sí, que de fet va tenir les mateixes respostes que es van sentir en les argumentacions inicials. De fet, la discrepància és més per una qüestió de procediment sobre doncs, si finalment s'havien de complir les sentències sobre qui tenia la competència sobre... És una qüestió que està en el llindar dels aspectes molt, 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 molt tècnics.
Si ho acabem de polir, Joan, dues coses estan clares per tothom. Aquest establiment no tenia la llicència adequada per exercir l'activitat que feia.
D'hotel.
I per una altra, hi ha una sentència judicial que exigia l'enderroc de la darrera planta d'aquest establiment. Això sembla clar per tothom.
Això és clar. El que passa és que, per una banda, l'empresa doncs, diu que el llindar entre l'hotel i l'activitat doncs, és difús, i per altra banda, l'enderroc doncs, es va encarregar amb una empresa que té, sembla ser, segons el País, i aquí l'alcalde va sembrar el dubte dient que no ens podem creure tot el que apareix publicat, però... Com a mi, la informació del País, si ningú la desmenteix, és la que és, dient que hi ha una vinculació societària entre el germà d'un conseller, el germà de Felip Puig, que és el propietari d'aquesta empresa, que també és soci del propietari de Bordé Samir, que és l'empresa gestora, que ara mateix està en concurs de creditors de l'hotel del Port d'Aigua.
Queda clar, eh? Hi havia una sentència judicial que obligava l'enderroc de la tercera planta d'aquest hotel. L'enderroc l'havia de fer l'empresa propietària de l'hotel. L'empresa propietària de l'hotel es declara en concurs de creditors i, per tant, subsidiàriament, l'Ajuntament ha d'assumir aquest enderroc. L'Ajuntament contracta a una empresa a través d'un concurs negociat, o sigui, aquells concursos en els quals la institució busca ja o truca empreses perquè s'hi puguin presentar, i anem a parar a una empresa de Castellbisbal que sembla, segons diuen la informació de la premsa i del País especialment, té un vincle amb la propietat de l'hotel. I ara aquest és el debat. L'escoltem a partir de la intervenció inicial de Ricard Vicente, després escoltaran, com deien Joan, tant Elena Redondo com Jordi Mas, com l'alcalde, i la pregunta que en l'apartat de Precs i Preguntes del Públic feia Josep Urriols a l'entorn d'aquesta mateixa qüestió i la resposta que li donava tant Elena Redondo com l'alcalde com Jordi Mas.
Doncs passaríem al segon punt, que és donar compte del registre de contractes de la corporació signats durant el quart trimestre de l'any 2014. Torn de paraules pels grups. Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. El tercer contracte d'aquests que se'ns presenten aquest dictamen fa referència a les obres de demolició parcial de l'edifici Sporting Master Center situat al Port d'Aiguadols. Creiem que no ha estat casual l'adjudicació a Cubibloc per fer-ne la demolició, com diu la regidora. A veure si ens entenem. No entrarem en les qüestions que han sortit ja versades a la premsa, tant en el dia d'ahir com en el dia d'avui, sobre si un és soci d'un altre, si el director del port, el director de l'hotel és soci d'alguna de les empreses a les quals ha estat concedit aquest enderroc, però veiem que alguna cosa no acaba d'estar fina ni que no acaba d'estar clara. Si ens cenyim en el procés que ha seguit l'Ajuntament per l'adjudicació de l'enderroc d'aquestes obres, ens trobem que es feia per un procés negociat. Procés negociat, i per tant vol dir que es conviden a tres empreses des de l'Ajuntament, des de la regidoria pertinent, per tal de que facin aquesta gestió. I per tant algú tria aquestes tres empreses. No és de qualsevol manera. Algú ha de decidir quines tres empreses es convida. I se'ns fa estrany que les tres empreses, cap d'elles sigui una empresa sitgetana, per exemple, perquè hem hagut d'anar a un lloc més enllà per buscar una empresa que pugui fer aquesta gestió, perquè no s'ha fet amb alguna de les empreses d'aquí. Si és el cas de que algunes empreses els hi ha demanat i hi han renunciat, d'empreses sitgetanes, ens agradaria saber-ho. En tot cas, veiem que sí que hi ha contactes entre les persones representants del port, de l'hotel del port, de l'hotel del port, amb aquesta empresa que acaba enderrocant, que ja està enderrocant part de l'edifici. Per tant, d'entrada voldríem saber si la regidoria coneixia aquestes relacions, i en tot cas que de moment, després ja continuarem preguntant, ens desmenteixi si alguna empresa sitgetana se l'havia convidat i havia renunciat per fer aquesta demolició.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyora Elena Redondo, per al·lusions.
Gràcies, senyor alcalde. Se sent? Sí. Bé, aquest procés d'execució d'aquesta sentència judicial ha estat bastant complex. És una sentència de l'any 2010 que s'havia anat sistemàticament demorant la seva execució fins a arribar, doncs, a la sentència inicial era de l'any 2004. No obstant, doncs, obté aquesta fermesa en aquest 2010. Vostès van tenir temps per executar-la i no la van executar. Així és com d'altres moltes sentències, més de 140 procediments judicials que aquesta regidoria es va trobar sobre la taula. Bé, els tribunals, doncs, amb diverses sentències, veient doncs, que feien molts anys que s'havien d'haver executat, finalment doncs, posen l'espasa de Damocles sobre l'Ajuntament de Sitges, i és a l'octubre d'aquest any quan finalment, després de diversos requeriments, doncs el tribunal el que ens dona és un termini de 4 mesos, primer a Bordé Samir per executar aquesta sentència, i en cas que subsidiàriament aquesta empresa doncs, no pugui executar aquestes obres, sigui l'Ajuntament qui se'n faci càrrec. Recordar que el primer obligat a fer-ho és Bordés Amir. La sentència en primer terme recau sobre ell. Aquesta empresa doncs, inicia el procediment per portar a terme l'enderroc d'aquesta planta i en el moment en què doncs, va executar materialment aquest enderroc, l'administrador concursal ens diu doncs, que l'empresa està en situació de concurs de creditors i per tant doncs, de forma subsidiària és l'Ajuntament qui ho ha de portar a terme. L'Ajuntament en aquest cas doncs, activa els mecanismes per fer front a aquesta sentència i per un procediment urgent, ja que el tribunal ens dona 4 mesos per executar-ho materialment, és un termini molt curt per tirar a terra tota una planta d'un hotel, com vostès doncs, poden entendre, i s'inicia aquest procediment urgent en base a un projecte determinat que el tribunal havia donat el vistiplau. En base a això, doncs, es ofereix oferta a 3 empreses per tal de que puguin executar aquestes obres, 3 empreses que els serveis tècnics consideren idònies per executar aquest projecte determinat i s'adjudica a una d'elles. Aquest enderroc s'ha portat a terme ja, complint el termini judicial per executar aquesta sentència i a hores d'ara encara doncs no s'ha posat ni un euro de diner públic per pagar l'execució d'aquesta sentència. Això ho vull remarcar perquè, en tot cas, doncs, veient les informacions aparegudes en premsa, els serveis tècnics i nosaltres com a govern hem estat els primers alarmats per aquestes informacions que han sortit i, per tant, doncs, recabarem tota la informació i mirarem si les vinculacions que sembla ser presumptament, perquè encara no han estat comprovades, existeixen vinculacions societàries entre aquesta empresa de l'Hotel del Port i els que han executat les obres d'enderroc generen algun tipus d'incompatibilitat en el contracte. Això doncs, demanarem evidentment l'auxili de la secretaria i la intervenció perquè ens ajudin doncs, a portar a terme aquest anàlisi. Si realment es desprèn que aquestes vinculacions societàries doncs, han de donar lloc a alguna revisió del contracte o algun tipus doncs, de responsabilitat que pugui tenir aquesta empresa perquè va ocultar aquesta informació a l'Ajuntament, doncs, procedirem a portar a terme doncs, allò que sigui necessari. En tot cas, doncs, remarcar això, no? Que hem complert novament, hem executat una altra sentència judicial d'entre les 140 que vostès van deixar sobre la taula i, en segon lloc, que encara ni un euro de diner públic ha sortit d'aquest Ajuntament per pagar aquestes obres. En tot cas, aquestes obres les havia de portar a terme aquesta empresa de l'Hotel del Port i doncs, això és així. Per tant, doncs, si ells mateixos les han fet, doncs les hauran fet ells mateixos. No puc dir res més. Gràcies.
Gràcies, senyora Redondo. Més intervencions. Senyora Carvicente, teniu la paraula.
Sí, gràcies. Pel que fem de les seves paraules, no s'ha invitat cap empresa sitgetana. Directament es van a aquestes 3 empreses. Per tant, continuem veient tots els fantasmes que veiem prèviament. Hem de tenir present que a part d'aquestes connexions que em diuen no hem pogut comprovar, doncs nosaltres, pel que hem pogut comprovar i tenint la capacitat que tenim, tot sembla indicar de que van per aquí i que aquestes relacions existeixen i per tant alguna cosa s'haurà de fer, perquè evidentment no pot ser que una empresa que tingui una relació societària directa amb una altra pugui tirar endavant aquest expedient sense més ni menys. Cal tenir present que a part de les connexions és molta la casualitat que un ofereixi l'import de la licitació, un altre un 1% menys i un altre un 2% menys, tot fa cridar molt l'atenció. I deia vostè que havíem deixat, a casa el meu grup municipal, moltes sentències per executar. També jo li recordaré que aquesta la van deixar caducar vostès, l'expedient sancionador al principi d'aquesta legislatura. També li recordaré. Per tant, veient que aquí alguna cosa passa i que alguna cosa no s'ha fet bé, és evidentíssim i que crec que val la pena esclarir-ho, li demano celeritat en aquest tema i així mateix demanaríem un informe on es doni resposta a totes aquestes preguntes que estem fent que es puguin donar resposta i també demanem consultar l'expedient sencer, si cal ens movem, per on calgui, perquè entenem que és un bon expedient, i mirar-lo, perquè entenem que alguna cosa no s'ha fet bé.
Gràcies. Senyora Elena Redondo, teniu la paraula.
Gràcies. Li recordo que vostès van tenir molt de temps, dues legislatures senceres, per executar aquesta sentència i no ho van portar a terme. El primer govern que ha portat a terme l'execució d'aquesta sentència i de moltes altres ha estat aquest govern municipal i, per tant, doncs, tan sols apunta això. Evidentment, som els primers interessats, sóc la primera interessada de que si alguna cosa se'ns ha ocultat i alguna cosa no ha estat ben feta, doncs s'aclareixi i, per tant, doncs, es rectifiquin allò que s'hagi de rectificar. No obstant, repetir això cada mes, que hem donat compliment a aquesta sentència, tal com marcava el tribunal, en base doncs, a un projecte aprovat doncs, pel tribunal i que per la seva complexitat tècnica doncs, no hi havia moltes empreses que poguessin executar doncs, aquestes obres. Gràcies. Amb la celeritat que era necessària. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Carvicente.
El que dèiem ara no em serveix que a última hora, després de 4 anys, em digui que nosaltres ho havíem d'haver fet. Han passat 4 anys també, no perdem de vista. Per tant, tota una legislatura sencera. Alguna relació hi ha, diguem, entre el director del Port Resort i amb, com a mínim, dues de les empreses de les quals tenien la possibilitat de fer la gestió de l'enderroc, tant la de Cubibloc com la Garuandis, i l'altra, Demoliciones y Excavaciones Alisa, és de Rubí, cosa que també ens estranya, que haguem d'anar tan lluny per anar a buscar una empresa que pugui fer aquesta gestió, que vostè diu que és molt complexa i que tècnicament necessitaria una determinada empresa, però que jo dubto que altres empreses més properes no puguin executar també. Com li deia abans, espero la màxima celeritat amb aquest tema i entenent que és un tema molt complex, però a la vegada que no es pot anar, si no dic de setmanes, no dic de dies, ja no dic d'hores, perquè si hem pogut veure tots aquests papers en aquest poc temps, alguna cosa passa. Gràcies.
Gràcies, senyor Driapet, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, aquest era un tema que teníem preparat de cara al control de govern. Tot i així, ja que ha sortit el tema, volíem només fer un incís. En el moment de... ja que el Partit Socialista ha demanat un informe sobre l'adjudicació, voldríem saber que, si el criteri va ser purament econòmic, perquè tenem entès que aquesta empresa, Cubibloc, era una empresa curta, d'una vida molt curta i que no tenia gaire experiència amb aquest tipus d'obres. Volíem saber si tot això és real i tot això és el que hem vist pels mitjans. Vull dir, no hem pogut anar més enllà. Però volíem saber si aquestes declaracions són veritat i que s'esclareixi, que es pugui fer aquest informe el més ràpid possible perquè, clar, deixa uns dubtes que no són desitjables. Gràcies.
Gràcies, senyor Driapet. Senyora Elena Redondo.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, com vostès poden entendre, aquest govern i aquesta regidora pren les decisions polítiques. Les decisions polítiques han estat doncs, de fer executar aquesta sentència. Després hi ha uns serveis tècnics, hi ha uns treballadors municipals en els quals jo i tot el govern dipositem tota la nostra confiança i que entenem que fan la millor feina que tenen a les seves mans. Per tant, doncs, jo considero i entenc doncs, que els serveis tècnics d'aquesta casa tot això ho han estat analitzant i han fet doncs, el millor procés de contractació que han tingut el seu abast. Per tant, doncs, plena confiança en aquests serveis tècnics, plena confiança en els treballadors d'aquesta casa, de que han fet la millor feina doncs, que ha estat a les seves mans. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més sobre aquest assumpte? En qualsevol cas, afegir una cosa, quan una societat es presenta en un negociat, en un procés per ser seleccionada, normalment no presenta una llista dels accionistes, ni dels seus treballadors, ni les seves treballadores. I si ara algú ha publicat que pot ser doncs, que hi hagi alguna relació entre una societat i una altra, doncs, bueno, si hi ha una mica de dubte, el que farem és amb aquest informe que ja se li ha demanat doncs, amb el secretari, és aclarir-ho, i si això és incompatible doncs, amb l'adjudicació que s'ha fet, doncs s'actuarà en conseqüència, eh? I res més que això. Senyor Driapet, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Intentarem ser breus, ja que ja s'ha allargat prou el ple i hi ha gent que espera per fer preguntes. Bé, abordarem dos temes que s'han tractat durant el ple, però que ens han quedat alguns dubtes que volíem solucionar. Començarem pel tema del Port i de l'Sporting Master Center. El primer volíem fer una pregunta, és si existia, quan van arribar vostès al govern, un expedient sancionador obert a aquesta entitat, i si aquest expedient sancionador es va deixar en un calaix o què es va fer amb ell. Entenem que va haver-hi unes actuacions una actuació de la policia en l'anterior legislatura i uns informes que demostraven que l'activitat no s'agafava llicència, i volíem saber què va passar amb això. I abans que em contestin, també per finalitzar aquest punt del tema del Port, davant de les informacions que han sorgit als diaris, avui inclús a la cadena SER, al País, etc., demanaríem que des de l'Ajuntament s'aclarís el més ràpid possible aquest tema, perquè crea un núvol i un dubte sobre l'Ajuntament, que creiem que és important aclarir el més aviat possible. I bé, li dic un prec relacionat o...
Sí, si
bé, des de la CUP hem entrat una instància aquest cap de setmana, amb el número d'entrada 2703, on demanem tenir accés a tot el dossier relatiu a l'execució subsidiària de les obres d'enderroc parcial de l'edifici Sporting Master Center, situat al passeig de les Anes número 35, així com l'expedient d'activitats referida al mateix espai, a l'Sporting Master Center.
Gràcies, senyor Triapet, ara li contestem. Accés als expedients, els regidors en tenen sempre, no cal que ho demanin oficialment al ple, vull dir, sempre, els que vulguin es poden dirigir al departament, diguem que custodi i responsable de l'expedient, i el poden evidentment consultar i demanar còpia del que vostès creguin.
Bueno,
per contestar, abans hi ha hagut un punt de l'ordre del dia que ja més o menys hem tractat què estava fent el govern en aquest sentit, però per acabar de respondre el tema que preguntava, senyor Lina Redondo o senyor Mas. Senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor Batlle. No, només per clarificar això que comenta, després de la notícia apareguda, evidentment s'ha buscat la informació corresponent a aquest expedient. Aquest expedient es va obrir pel govern socialista l'1 de març i no es va acabar tramitar ni al març, ni a l'abril, ni al maig, ni al juny. Evidentment, en aquell moment va haver el canvi de govern. El juny també, sí, el juny. Què li passa? Quin és el problema? El 8 de juny, el juny estaven actius els regidors seus, senyor Vicente? Ni al març, ni al maig, ni a l'abril, ni al juny no es va fer cap resolució sobre això. Juliol ja no. Evidentment, sabien que era l'estiu, però el més sorprenent de tot això, senyor Pet, deixem que l'expliqui, és que, clar, quan hi ha un canvi de govern, hauria d'haver una, per dir-ho així, una responsable transmissió de tots els temes i de tots els casos oberts, que evidentment no hi va ser en aquest cas, com tampoc, de manera sorprenent, no hi havia cap menció d'aquest expedient en el sistema informàtic que hi ha de gestió de les integrades a les activitats. Per tant, evidentment, quan va entrar aquest govern i es va posar a treballar, ja havia caducat l'expedient que es va obrir a l'1 de març. Gràcies, senyor Batlle.
Senyor alcalde, gràcies. Pels oients de Ràdio Maricel, em dic Josep Urriols i represento Entesa per Sitges. Miri, senyor alcalde, no sé si està escrivint o m'està escoltant.
Estava escrivint el seu nom, però després el que apunti,
fantàstic,
ho relacioni amb vostè i li pugui contestar. Jo,
fantàstic,
si vol, no escric, però de vegades em faig una confusió quan hi ha tantes intervencions.
Sí, no, jo ja sé que a vostè aquestes intervencions del públic l'incomoden, perquè d'alguna manera aquí fem oposició quan moltes vegades des d'aquí dalt no es fa massa correctament. Però bueno, anirem al cas. El problema és que quan fem preguntes no tenim dret a rèplica, ho diu el ROM i ho acceptem. I clar, quan fem preguntes moltes vegades no se'ns contesta, o se'ns defuig, o pilotes fora, o ja ens ho mirarem, o això no toca, això és una opinió política. I clar, quan parla el senyor Mas, per exemple, i menteix descaradament, és la seva paraula contra la meva, lògicament, però nosaltres, i parlo de l'anterior govern, vam deixar l'expedient perfectament instruït de l'hotel, entre cometes, d'Aigua Dolç, i aquest expedient s'ha passat 3 anys en un calaix. Doncs no em diguin que estava mal instruït, que no sé què, que no hi havia el registre. Escolti'm, tot això són excuses de mal pagador. El País Digital d'avui, podem consultar, diu textualment, i en tot cas, si no és així, m'ho desmenteixen, li llegiré textualment el que diu el País Digital d'avui. La regidora d'Urbanisme de Sitges, senyora Elena Redondo, confirma que el consistori va deixar expirar l'expedient. La raó d'aquesta decisió, segons Redondo, llegeixo, vull dir, això està a internet, és que el regidor de Competitivitat i Ocupació, Jordi Mas, va considerar que no tenia sentit executar la resolució perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia sentenciat contra la Generalitat quan el Departament de Territori va multar el 2007 Port Resort Sitges amb 120.000 euros. Per tant, en què quedem? Que hi havia expedient, que no n'hi havia, que es va deixar morir, que el senyor Mas va dir o va deixar de dir. Escolti'm, això fa bastanta pudor. La segona qüestió és l'adjudicació de l'obra d'enderroc del tercer del pis que sobrava de l'hotel. És realment estrany, per posar-hi algun qualificatiu, que es convidi en un procés sense publicitat i l'empresa, una empresa de Castellbisbal que no coneix ningú, o almenys ningú a Sitges, o almenys la majoria sembla que no hi hagi empreses a Sitges capaç de fer això, se la convida i resulta que aquesta empresa és del soci del propietari de l'hotel. Caramba, entre amigos, la cosa queda a casa. Ara resulta que pagarem l'enderroc de l'hotel, el cobrarà amb el seu benefici industrial, el seu IVA, i després ja veurem quan aquest ajuntament pot recuperar això perquè resulta que estan en concurs de creditors els de l'hotel. Doncs, fantàstic. El negoci de Roberto de les Cabres. Vostès que es preuen tant de ser una gestió tan impecable, aquesta, si més no, fa pudor. Els de la CUP han preguntat per aquest tema, però a mi em sembla que aquí han quedat moltes qüestions que vostè, com a mínim, hauria d'intentar aclarir i treure dubtes, perquè tot això fa molta pudor, senyor Forns. Aviam si em contesta. Gràcies. Perquè, i al final, sí, tot això no ho acabem de veure clar, vostès que són tan aficionats a anar a la Fiscalia, potser aquesta vegada els hi tocarà anar amb advocat.
Senyor Josep Orriols, si no m'agradés aquest torn, probablement vostè no podria parlar en representant de l'Entesa, perquè els partits polítics no poden parlar al torn del públic. Ho diu el ROM. Per tant, si no m'agradés aquest torn, probablement li hauria de dir, senyor Orriols, dirigeixis a nosaltres com a ciutadà, no com a representant d'un partit polític. I per tant, ho permetem. Per tant, acceptem qualsevol intervenció perquè ho hem parlat nosaltres i els portaveus. En qualsevol cas, li contestem les dues qüestions que plantejava vostè, que jo em penso que ja les hem tractat durant el ple i em penso que vostè ja hi era, però de totes maneres no tenim cap inconvenient en tornar-les a tractar. I sigui dit de passada, el que surt publicat no vol dir que sigui veritat. No vol dir que sigui veritat. Senyora Elena Redondo i no sé si també el senyor Jordi Mas, per contestar al senyor Orriols sobre l'expedient d'enderroc de l'hotel del Port.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, contestant breument el que ja he estat comentant a l'inici i per ser contundent també. Aquest govern municipal no ha perdonat cap multa a l'hotel del Port d'Aiguadols. No s'ha perdonat cap multa. Si vostès van obrir un expedient, obrir no sé què, van fer moltes reunions, van estudiar moltes coses, però aquí compten les coses acabades i fetes. I aquest govern ha fet coses concretes. Com enderrocar la planta de l'hotel del Port d'Aiguadols que vostès portaven més de 8 anys fent la viu-viu. Nosaltres ho hem fet. Els condemnats eren l'hotel del Port, ho va començar a fer en un moment donat, va entrar en concurs de creditors i aquest ajuntament ha acabat d'enderrocar la planta de l'hotel que, no oblidem, molestava a uns veïns de darrere tapant les vistes. Nosaltres ho hem fet. I per finalitzar, també, perquè no quedi cap ombra de dubte, aquest govern, i sobretot que no quedi cap ombra de dubte, els serveis tècnics municipals d'aquesta casa, tots els treballadors de l'Ajuntament de Sitges, han actuat de forma totalment transparent. Han donat, de fet, han notificat i han rebut l'autorització de tots i cadascun dels passos en aquest procediment, de tots, de l'administrador concursal del concurs de creditors de Bordes Amir i, per altra banda, han rebut l'autorització en tots i cadascun dels passos en aquest enderroc del tribunal que ens va ordenar executar aquest enderroc. Gràcies.
Senyora Elena Renaud, sí.
Sí, em comentava el regidor Lluís Mercè, recordar, és cert, de moment ni un euro de diner públic ha sortit de l'Ajuntament de Sitges per pagar aquestes obres. Nosaltres hem estat els primers sorpresos en conèixer unes informacions. L'obligat a executar aquesta sentència era l'empresa de l'hotel del Port d'Aiguadols i, de fet, doncs, si la mateixa empresa és la que ha enderrocat, ja haurà enderrocat la planta ell. Vull dir, evidentment, davant de les informacions aparegudes, doncs s'estudiaran aquestes informacions. Però que no quedi cap ombra de dubte que els serveis tècnics d'aquesta casa han actuat de forma totalment diligent. Gràcies.
Senyor Mas, sí. Per aclarir la qüestió de l'expedient.
Sí, gràcies, senyor Batlle.
Que ja ho he explicat durant el ple.
Sí, bueno, repetiré algunes coses, però també faré esment al que deia el senyor Riols, que si avui no ens podrà rebatre ja ens ho dirà un altre dia segur, i per tant continuarem el tema. Senyor Riol, si hi ha alguna cosa que fa pudor és el fum que volia vendre el govern socialista al seu govern. Això és el que sí que feia pudor. Vostès venien fum, nosaltres hem fet realitats, és com és. Però jo li vull preguntar una cosa i espero que m'ho contesti. Si realment estava també instruït aquest expedient, si estava també instruït, perquè no ho van resoldre. Van tenir març, abril, maig, juny, perquè no ho van resoldre. Estava ben instruït, estava tot ben fet, però resolguin. Miri què fàcil, tan fàcil com això. Una altra cosa que deia el senyor Batlle, tampoc jo el considero una persona molt, molt, molt llesta, sincerament, per tant m'estranya molt que cregui tot el que publiquen els mitjans de comunicació, sobretot quan diuen que els fets que han transcorregut el juny, juliol i agost del 2011... Jo vaig participar en no sé què d'activitats quan sap perfectament vostè que en aquella època jo era regidor d'Hisenda. Per tant, no sé com es pot creure aquesta mentida dels mitjans de comunicació. Gràcies, senyor Batlle.
Deu i 51 minuts. Aquest ha estat el debat relacionat amb l'hotel del Port d'Aiguadols. Per una banda, la qüestió de la llicència, com els dèiem, hi ha dos punts que concilien posicions. Un, la qüestió de la llicència, i un altre, la qüestió de la contractació de l'empresa que va efectuar l'enderroc del tercer pis d'aquest establiment conforme a una sentència judicial. Aquest va ser un dels primers moments de debat del ple. El que han escoltat, però, no es va produir d'una forma consecutiva. Hem intentat fer en aquest resum d'intervencions el que es va produir relacionat amb el mateix tema al llarg de les 4 hores i mitja de ple, perquè així vostès ho puguin després, d'una forma més fàcil, escoltar i prendre la reflexió que creguin convenient. I ara anem per un altre dels temes especialment sensibles. Aquí també tothom està d'acord en una qüestió, o almenys ens va semblar, escoltant les diferents intervencions. L'assumpte del qual parlarem a continuació mai no hagués hagut d'arribar al ple municipal. Sembla que aquest també és un punt en comú entre tots els intervinents portaveus, Joan?
Tots estan d'acord en que, diguem, la cosa s'ha sortit de mare i que probablement s'hauria d'haver quedat allà on va començar, que és en una disputa familiar.
On agafem aquest fil? Bàsicament l'hauríem d'agafar el dimarts de Carnaval, vigília de Dimecres de Cendra i avant vigília de la celebració jutjat de Vilanova de la vista judicial en la qual havien de compareixer, per una banda, el demandant Ramon Artigues, per una altra banda, el demandat Lluís Artigues, en companyia dels representants de l'agrupació de Valls Populars, codemandats en aquesta circumstància. El dimarts de Carnaval, l'alcalde va signar un decret d'alcaldia, el decret número 112/15, de data 16 de febrer de personació de l'Ajuntament en el procediment ordinari 303/2013 davant del jutjat de primera instància número 2 de Vilanova i la Geltrú com a codemandat, oposant-se a l'Ajuntament a la demanda en defensa de la llibertat d'expressió i de la tradició i cultures populars dictat per raó d'urgència a la vista de la situació processal en la qual es troba el referit procediment. I el redactat d'aquest decret és el següent. Hem de recordar que només la jutgessa pot decidir si agafa aquest decret, aquesta sol·licitud de l'Ajuntament, l'accepta i, per tant, accepta que l'Ajuntament es pugui personar com a part codemandada. La jutgessa ho ha de decidir, per tant, d'aquí que aquesta vista judicial s'hagi tornat a ajornar per una propera ocasió. Què diu el decret d'alcaldia? Atesa la interposició per part del vilatà senyor Ramon Artigas Poc del procediment ordinari 303/2013 davant del jutjat de primera instància número 2 de Vilanova i la Geltrú en salvaguarda i tutela del dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge contra el també vilatà senyor Lluís Artigas Masdeu i solidàriament contra l'agrupació de Valls Populars de Sitges, a la qual sol·licita una indemnització de 17.248 euros amb 10 cèntims, atès que la referida demanda s'interposa en virtut d'unes suposades respostes del Llucifer del Vall de Diables de la referida agrupació, presumptament constitutives d'injúries, vulnerant presumptament el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge del demandant, vist que les referides respostes del Llucifer del Vall de Diables formen part dels versots satírics de la referida representació, essència de la cultura popular i tradicions inveterades, i que de prosperar la demanda s'atemptaria contra la llibertat d'expressió, àdhuc contra la cultura i tradicions populars, primant l'interès particular damunt de l'interès general, decret de l'alcalde. Primer, la personació de l'Ajuntament en el referit procediment ordinari 303/2013 davant del jutjat de primera instància número 2 de Vilanova i la Geltrú com a codemandat i oposar-nos a la demanda en defensa de la llibertat d'expressió i de la tradició i cultures populars. Segon, designar com a defensor processal el lletrat senyor Joaquim Antoni Vidal i Puig a l'empara de l'article 551.3 de la llei orgànica 6/1985 de juliol del Poder Judicial, així com a la procuradora senyora Laura Arbonés Ojeda. Tercer, ratificar aquest decret pel ple de la corporació. Quart, notificar aquest decret als interessats. Segueixen tot un seguit de consideracions sobre lleis, etcètera, etcètera, però estem en aquest tercer punt. Ratificar aquest decret pel ple de la corporació. I això és el que anava ahir al ple municipal de l'Ajuntament de Sitges, la ratificació d'aquest decret, la qual cosa suposava, Joan, haver de votar, vaja, que els grups polítics es mullessin sobre si entenien que era bo o dolent que l'Ajuntament es personés en aquesta causa.
I, de fet, aquest va ser el debat, un debat intens en alguns moments. Va dir d'entrada Magí Almirall que aquest tema ha saltat de tema personal a tema de la festa. Com a consistori, va entendre el regidor de Tradicions i Festes que hem de donar suport a qui fa la festa i, per tant, a qui fa la festa ha de saber que el consistori està amb ells. Adrià Pet va estar d'acord en aquesta argumentació, dient que és important donar suport a les entitats. A continuació, Lluís Mercè, que va canviar el seu punt el punt de vista inicial, explicat per Magí Almirall, va dir que Ramon Artigas li havia explicat que hi havia hagut una reunió al matí, una reunió entre els advocats de totes les parts, tot i que aquesta reunió es va tancar sense acord, sí que va apuntar la possibilitat de que finalment Ramon Artigas, el demandant, decidís exonerar l'agrupació i per tant doncs sortís l'agrupació d'aquest procés. Òbviament, si sortís l'agrupació també acabaria sortint l'Ajuntament i quedaria doncs com un litigi entre uns familiars, entre uns particulars. De fet, és un litigi, no ho hem explicat, al voltant doncs d'una paret mitgera en una propietat, qui havia d'abonar doncs la construcció d'aquesta paret mitgera. I això va generar que Lluís Artigas, en la seva condició de Llucifer, de la colla de diables de l'agrupació, en acabar els versos, durant diversos anys, fes referència al deute que ell entenia que el seu oncle mantenia amb ell. Això va acabar amb una denúncia de l'oncle doncs per la vulneració de l'honor, etc, etc, i amb aquesta demanda a la que feies en referència. Per tant,
denúncia doncs interposada primer als jutjats de Barcelona, que després va saltar al jutjat de Vilanova.
Per tot plegat, doncs, el que passa és que el demandant, Ramon Artigas, va codemandar també a l'agrupació de Valls Populars perquè solidàriament també es fes càrrec d'aquesta indemnització, i és aquí, en aquest punt, en el que doncs entra el concepte aquest que sobrepassa ja els límits de la demanda familiar. Segons va dir Lluís Mercè, no queda clar que l'agrupació de Valls Populars hagi de patir, perquè va dir Lluís Mercè que Lluís Artigas no és insolvent i que l'agrupació només se n'hauria de fer càrrec en cas d'insolvència del primer demandant. Això no va quedar gens clar, perquè també hi ha altres versions que diuen que la demanda és perquè a parts iguals paguin aquesta despesa. Per tant, doncs,
o sigui, per una banda, hi ha aquells que diuen obertament que l'agrupació només es faria càrrec d'aquesta indemnització si Lluís Artigas no fos capaç de poder-la assumir, i uns altres que diuen que no, que la demanda, el que estipula ja és un percentatge de pagament per cadascun dels demandats.
Exacte, i per tant doncs són dues versions diferents que probablement ens porten a dos camins diferents i a dues respostes diferents. Però Lluís Mercè va dir que no, el que sí que està d'acord és en que no s'ha d'embolicar l'agrupació de Valls Populars amb problemes de família. Vinyent Lluís també va ser beligerant contra l'acord. Va dir que no hi ha un atac a la festa, sinó una disputa entre particulars, i per tant també va fer Lluís Artigas responsable de tot plegat en no haver volgut assumir de manera individual la seva responsabilitat i intentar exonerar a l'agrupació.
Vinyet Lluís, que va parlar fins i tot d'odi en la posada en marxa de tot aquest procés, odi, rancúnies familiars com a causants de tota aquesta història.
I va coincidir amb Lluís Mercè que la festa no corre perill i que doncs que Lluís Artigas ja té clar que ha de saber què li passa amb algú quan agafa un micro, doncs, i això, doncs agafar un micro té una certa responsabilitat, és el que va acabar dient Vinyet Lluís. Ricard Vicente, del grup municipal socialista, va dir que això no havia d'haver arribat aquí, que hi ha situacions molt més escandaloses, lligades també a procediments judicials, que mereixerien probablement abans l'atenció de l'Ajuntament que un tema familiar com aquest. Per aquesta qüestió, va donar llibertat de vot als seus regidors, i de fet el grup municipal socialista, igual que en Horitzó, van repartir el seu vot, perquè Lluís Mercè es va mostrar contrari, va ser de fet l'únic regidor que va votar en contra de l'aprovació d'aquest punt. En canvi, Marc Martínez es va mostrar, també va fer una aportació particular, es va mostrar favorable en defensa de la festa. Marc Martínez, que va recordar que ell mateix havia estat president de l'agrupació de Valls Populars de Sitges. El grup municipal socialista, com dèiem, també va dividir el vot, perquè doncs va haver dos regidors, el mateix Ricard Vicente i Carme Sant Miguel, que van votar a favor del decret de l'alcalde, i la resta dels regidors del grup municipal socialista es van abstenir en en aquest punt. També es van abstenir els dos regidors no escrits, el regidor del Partit Popular i els dos regidors de Sitges Grup Independent. Per tant, veuran que és una votació, el punt va tirar endavant perquè només va haver un vot contrari, que és el de Lluís Mercè, però que la discrepància sobre el sentit final de que l'Ajuntament hagi de donar suport en aquesta moció, doncs sí que era palesa. Magí Almirall va respondre que ara mateix l'agrupació està demandada i que el que toca és recolzar-la, i que aquest cas va anar directe al jutjat sense passar en cap moment. Ramon Artigas no va ni demanar cap tipus de conciliació ni assessorament ni a l'agrupació ni a l'Ajuntament, sinó que directament, quan doncs em va cansar, va assistir pel dret que tenia, però en qualsevol cas va anar directament al jutjat sense passar per cap procediment previ. Finalment, Miquel Forns va dir que això no hauria d'haver arribat aquí, que s'ha parlat molt, va fer referència a això de que durant tot el dia d'ahir els telèfons van treure fum i fins i tot va apuntar la possibilitat de que si no va ser ahir, doncs en les properes hores sí que s'acostin doncs, suficientment les posicions com perquè quedi definitivament exonerada l'agrupació sense que per tant hagi d'anar a un judici, que és el que en el fons es tracta d'evitar. Però que el que sí que va recordar Miquel Forns és en els regidors que s'havien mostrat contraris al decret és que no podem dir que estigui en perill la sàtira, que no estigui en perill la sàtira, i per tant doncs entén l'alcalde que hi ha hagut altres versos, altres situacions en les quals doncs s'ha posat també en qüestió tasques o persones i que sempre doncs s'han recondellit per la via del diàleg, i és la primera vegada com a mínim a Sitges que la cosa transcendeix fins a l'àmbit judicial.
Tot i que va assenyalar l'alcalde que no era el primer cop que l'Ajuntament intervenia en alguna qüestió relacionada amb les festes populars, i va fer una analogia en aquest aspecte, una comparativa amb el cas que va viure en el seu moment quan era president de la Comissió de Carnaval de Retiro, Abdon Vidal, quan es va produir el cas, aquella circumstància de la noia que va caure d'una tractora fora del recorregut de la rua i que per això va ser denunciat el president de la Comissió de Carnaval del Retiro. No en va parlar, diguem-ne, directament, però la referència era evident que anava per aquí. Hem afegit a aquest tall les paraules de Josep Carbonell, que va intervenir en l'apartat de les preguntes del públic en representació del president de l'agrupació de Bars Populars, Xavier Salmerón, llegint una carta, un text del propi Xavier Salmerón, en el qual Joan el que argumentava bàsicament era un agraïment tant a la classe política, a l'Ajuntament, per haver-se posat del costat de l'agrupació, reconeixent que en aquella vigília de Festa Major en què en l'agrupació de Bars Populars en Xavi Salmerón va fer, diguem-ne, una intervenció molt directa sobre la solitud en la qual vivia l'entitat, perquè entenia que l'Ajuntament no li donava suport, aquelles paraules van ferir en el seu moment, perquè a part, des del punt de vista protocolari, van tenir lloc després del discurs de l'alcalde, i per tant això va fer en el seu moment va ferir, però va agrair ara Xavier Salmerón l'actitud de la classe política sitgetana. Es va sentir orgullós, diu la carta, no només dels polítics, sinó també de la colla de diables per haver fet també en els versos d'enguany aquesta expressió pública de reconeixement d'haver pogut molestar. I no va deixar-se d'estar tampoc aquesta carta de tornar, gairebé diríem, no, implorar no, perquè resultaria això massa bíblic, probablement massa litúrgic, però tornar a demanar Ramon Artigas disculpes per tot el que ha passat i que d'alguna manera això es pugui resoldre. Una carta que va llegir, com us dèiem, Josep Carbonell, cometes l'hereu de l'agrupació de Bars Populars. En algun moment en Josep es trabuca una mica perquè ho estava llegint directament del seu mòbil, Joan.
Exacte.
O sigui que, en qualsevol cas, és la carta del posicionament de la Junta de l'Agrupació de Bars Populars.
I val a dir que durant el debat inicial hi havia també un nombrós públic de persones de l'agrupació i el mateix Lluís Artigas entre el públic, alguns membres també de la colla de diables de l'agrupa.
Per tant, comença el debat sobre, repetim, la ratificació del decret d'alcaldia, a través del qual l'Ajuntament demana personar-se en aquesta causa judicial que implica Ramon Artigas i Lluís Artigas. Comença, en aquest cas, el torn d'intervencions dels diferents grups.
El següent punt és la ratificació del decret d'alcaldia número 112-15, de data 16 de febrer de 2015, de personació de l'Ajuntament en el procediment ordinari 303-2013 davant del jutjat de primera instància número 2 de Vilanova i la Geltrú com a codemandat oposant-se l'Ajuntament a la demanda en defensa de la llibertat d'expressió i de la tradició i cultures populars. Tot i que aquest sigui un assumpte doncs, de defensa jurídica, té la paraula el regidor de Tradicions i Festes pel contingut d'aquest decret. Senyor Almirall.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, es tracta d'un posicionament clar d'aquest Ajuntament respecte a una demanda que crec que ha saltat de la zona personal i familiar cap a la zona de la festa. I ha saltat cap a la zona de la festa perquè aquesta demanda afecta directament doncs, a l'agrupació de Bars Populars. Jo crec que com a consistori hem de donar suport a qui fa la festa, perquè qui fa la festa no som nosaltres. Qui fa la festa, qui fa el carnaval és el Prat del Retiro, els independents. Qui fa la festa major doncs són els grups de Festa Major i és l'agrupació de Bars Populars, i ells tenen de notar el recolzament, tenen de saber que aquest consistori està al seu costat. més enllà de que existeixin problemàtiques familiars i personals en les quals poguéssim discutir i estar d'acord. Però el recolzament del consistori cap als que fan la festa té de ser clar i diàfan. I això és el que proposem, això és el que el batlle ha fet en el decret, un recolzament clar i diàfan cap a qui fa la festa, ajudant a que s'entengui la tradició tal com l'entenem, que tal com l'entenem és tal com en parla el protocol que ha aprovat aquest ple, i el protocol que ha aprovat aquest ple parla de com ha de ser la tradició i explica com ha de ser la sàtira, i per tant nosaltres ja hem donat el punt de vista de com té de ser, però també a la vegada hem de donar el punt de vista de com acompanyem a les entitats que fan la festa i com ajudem a les entitats que fan la festa a no, per qüestions familiars o personals, pues patir, diguem-ne, en el seu desenvolupament normal. Per tant, senyor Batlle, jo demano recolzament per aquesta ratificació. Crec que s'ho mereix, doncs, les persones que s'esforcen cada dia i que tiren endavant les festes. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mirall. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Diabet.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, nosaltres entenem, òbviament, aquest punt com una autoinculpació i, de fet, la CUP diverses vegades sempre posarà autoinculpacions en aquest ple. Entenem el que es posa una autoinculpació, però creiem que són importants donar suport, és important donar suport a les entitats en moments durs com aquests i sempre quan es tracta de defensar drets i aspectes tan arrelats a les nostres festes com és la sàtira, que ja no és només propi de la Festa Major, sinó també del Carnaval i altres celebracions. Per això, des de la CUP, donem tot el suport a les organitzacions populars, votarem a favor d'aquesta ratificació, donem tot el suport. I també entenem el mateix que s'ha dit, que s'ha sortret un tema que hauria passat per vies privades cap a afectar una entitat com els Serveis Populars, i per tant en aquest moment quan s'ha passat aquesta línia cal que tot el poble, totes les entitats, l'Ajuntament també, òbviament, en doni suport. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions? Senyor Lluís Mercè.
Gràcies, senyor Batlle. A veure... Jo he tingut una trucada aquesta tarda de part del senyor Ramon Artigas i Poc, amb el qual m'ha comentat que aquest dematí han estat tres advocats per cada un d'una de les parts, amb el qual ja han arribat a un acord i amb el qual pues, està a punt de signar, si no han signat perquè ha vingut un mal interpretació aquest dematí, i llavors el senyor Batlle després ja ho dirà. També ha tingut trucades del senyor Ramon Artigas, i al qual jo tot el recolzament que pugui tindre l'agrupació el té que tindre, però hi ha un tema que a mi no em queda clar, i ho tinc bastant clar amb el sentit de que l'agrupació no té que patir res en cap moment. Jo crec que aquí aquest tema s'ha trasbassat i ha trencat unes fronteres que són diferents, perquè el senyor Lluís Artigas no és insolvent, i llavors primer tindria que respondre amb aquesta demanda al senyor Lluís Artigas, amb el qual pues, al no ser insolvent pues, tindria que fer càrrec. Només seria subsidiàriament si el senyor Artigas fos insolvent a l'agrupació. Llavors jo crec que això s'ha sortit una mica del canal, que crec, perquè són temes familiars que crec que això s'ho tenen que dilucidar entre les famílies, i crec que no es té que embolicar ni a l'agrupació, ni a l'Ajuntament, ni a cap lloc. Ja no hauria tingut que arribar aquí, sinó que les persones assentant-se i parlant, com ha passat aquest dematí, pues, han arribat a un pacte, i això es retira de l'agrupació, es retirarà, i l'Ajuntament també pues, traurà el decret de què han posat el juzgat, i s'ha parat el judici que tenia que haver el dijous, i llavors a partir d'aquí jo crec que tothom pues, ja crec que el tema ja es quedarà solucionat, i pues, ningú tindrà cap responsabilitat sobre l'agrupació.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. Senyora Villalluís, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Dic, i ho llegiré perquè el nostre grup el que ha fet ha sigut una batuda del que creiem que en aquest cas és i ha succeït, i ho llegiré concretament. Per endavant, que consti que Sitges Grup Independent igual que faria qualsevol sitgetà, defensarà la festa major allà on calgui, sempre que la festa sigui atacada i corri risc, però en aquest cas no hi ha atac directe ni indirecte a la festa. I titllarem de demagog el qui així ho vol i ho vol vendre. El que hi ha és una disputa entre particulars, enaltida pels vincles familiars d'odi i pel fet de que es condemnés a una entitat que participa a la festa. Però la festa no corre risc, ni els versos tampoc. La disputa iniciada entre familiars per una paret mitgera i que s'hauria d'haver resolt entre ells va ser reiteradament utilitzada pel Lluís Artigues per molestar la persona d'un sitgetà, Ramon Artigues, el qui, al no tenir un altaveu, com si tenia el seu oponent, qui utilitzava el micro i altaveu que li conferia el ser diable de la colla de diables de l'agrupació, va veure finalment en els jutjats de manera de rescabalar-se en els seus drets. L'admissió a tràmit de la demanda judicial suposa que hi ha un jutge que entén que pot haver-hi situació de vulneració dels drets del senyor Ramon Artigues, que és tan sitgetà com el senyor Lluís Artigues. Ens sorprèn que una vegada iniciat el procediment i amb propostes de negociació exoneren de responsabilitat a l'agrupació de Valls Populars. El responsable del lamentable incident no hagi volgut assumir a soles la responsabilitat de les seves paraules, lliurant de responsabilitat a una entitat com és l'agrupació de Valls Populars. Hauríem votat a favor de la participació de l'Ajuntament en el procés de la festa, si aquesta hagués concorregut amb algun perill o s'hagués vist atacada, o en el cas de que en el seu de negociacions del procés l'agrupació no hagués tingut ocasió de ser exonerada de responsabilitat. Però donada la possibilitat de que s'hagués pogut resoldre el litigi entre els particulars senyor Ramon i Lluís Artigues, i no havent estat així, i el fet de que el senyor Lluís Artigues no hagi volgut assumir per si sol la responsabilitat de les seves paraules, creiem que entre els particulars s'ha de resoldre, i si el senyor Ramon i Lluís Artigues no són capaços de resoldre-ho, ho haurà de fer un jutge, però no amb la participació de l'Ajuntament. La festa no corre perill. L'Ajuntament de Sitges ha de vetllar per altres prioritats i el senyor Lluís Artigues ja té edat per saber que quan un parla en públic, agafa un micro i mira d'ofendre els altres, haurà d'assumir les seves responsabilitats. Normalment, per si sol, sempre acostuma a passar així. I el que no pot ser és el que el senyor Lluís Artigues és amagar-se sota la capa de la capa o la bandera de l'agrupació, i menys pretendre que l'Ajuntament hi participi en un procediment que té l'origen en una paret mitgera i en una disputa familiar, i torno a repetir, plena d'odi, portada a pública i amb voluntat d'ofendre reiterada i públicament. Gràcies.
Gràcies, senyor Villalluís. Senyor Ricard Vicente, teniu la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, això no hauria d'haver arribat aquí, aquest punt no hauria d'haver arribat al ple. Entenc que la funció de l'Ajuntament és ser proporcional, és ser relatiu a les situacions que es troben al seu dia a dia, i per tant, un tema com aquest que ha arribat, que és una causa civil, l'Ajuntament en podria tenir i en té moltíssimes, de molt diferent caire. Imagineu-vos si haguéssim de situar-nos sempre a personar-se a l'Ajuntament en qualsevol de les circumstàncies que podrien estar immerses l'Ajuntament pogués dir alguna cosa o alguna altra. Nosaltres des del nostre grup considerem que hem arribat a un punt de que una disputa familiar, de que una situació privada, com tantes i tantes i tantes n'hi ha en el dia a dia de la nostra vila, ens ha portat a una situació que ha arribat portant el punt en un ple municipal. Perquè tots ho sabem, les coses s'han anat enredant i pujant i pujant i pujant de to. Per tant, lamento francament que haguem arribat a aquest punt de portar amb totes les qüestions que s'han de dirimir des d'aquest consistori amb un tema com aquest. Perquè n'hi ha moltes de situacions privades, n'hi ha moltes encara de més escandaloses, encara de més difícils, encara de més complicades que aquesta. I lamento que haguem arribat al punt
de que jo hagi arribat aquí, tot i perquè unes persones no s'han pogut entendre abans. Em sembla que no hauríem d'haver arribat a aquest punt, perquè si tot funcionés d'aquesta manera, problemes tindríem per tirar endavant la vila, problemes tindríem per tirar endavant la festa i problemes tindríem per tot. Ara bé, segons sembla, jo sí que tinc els meus dubtes de que una qüestió com aquesta acabi afectant en el si de la festa i que, per tant, qualsevol conseqüència jurídica o judicial comporti que acabi afectant en un ball de diables, en una festa o en uns versos, cosa que entenc que no podem consentir i que des del meu grup no volem consentir. Perquè si entréssim en aquest joc, fàcilment crearíem una jurisprudència que provocaria que més d'un es pogués agafar en qualsevol tema i provocar que sempre siguéssim motiu d'intentar, per una jurisprudència determinada, jo tinc una terrassa, jo tinc no sé què i jo tinc no sé quantos. I ja la tindrem liada, si em permeteu la col·loquialitat. És tanta la dificultat en aquest punt de que això no hagués arribat aquí, que és cert que hi ha moltes causes civils que queden desemparades o que l'Ajuntament no li dona l'escenari que li està donant amb aquesta personança o intentant personança. Això és una qüestió. I entenc que, lamentablement, i ho repeteixo, que a nivell privat, a nivell personal, no s'hagi arribat on s'havia d'arribar i no arribar aquí. És lamentable. I de l'altra tenim que, lamentablement, una conseqüència d'aquest tipus pot comportar o podria comportar fer mal a la nostra festa o fer mal a la capacitat, a la llibertat d'expressió i de sàtira popular que han de tenir i tenen els diables de Sitges, les tres colles. Per tant, dono llibertat de vot al meu grup municipal, per tant, que voti el que consideri i que cadascú, segons la seva consciència, entenent que les dues postures, com la vida mateixa, conviuen. Hi ha una qüestió legal que es pot entendre que si entrem en aquest joc de personar-nos com a ajuntament en qualsevol situació, tindrem problemes perquè és impossible atendre la complexíssima realitat, i de l'altra també és veritat que pot tenir unes conseqüències el fet de que no se li doni recolzament a una entitat com és l'Agrupació de Valls Populars. De totes sí que volem dir al grup, en la llibertat de vot que tingui cadascú, que el recolzament cap a l'Agrupació de Valls Populars de Sitges, de Valls Populars de Sitges, és completa. No hauria d'estar mai aquesta entitat demandada per una qüestió d'aquest tipus, entenent que estava en aquest àmbit privat que dèiem, i per tant el recolzament, sigui com sigui, cap a l'Agrupació de Valls Populars, és clar i el volem deixar netament clar i sincer. Això seria tot.
Moltes gràcies, senyor Carvicente. Alguna intervenció més? Senyor Mirall?
Gràcies, senyor Batlle. Bé, agafo les paraules últimes que ha comentat el senyor Vicente, perquè és clarament una aposta de recolzament a l'Agrupació de Valls Populars. I connecto amb el que ha comentat Lluís Mercè de Nou Horitzó. Sí, aquest dematí han sonat el telèfon de tots nosaltres i hem anat des de divendres que anem darrere de que el demandant tregui la demanda amb l'agrupació. I ojalà, i era el meu desig, que aquest dematí la demanda estigués treta i arribéssim en aquest ple i diguéssim aquest punt de l'ordre del dia salta perquè la demanda està treta, però no ha sigut així. No ha sigut així per voluntat del demandant, que igual demà o igual passat demà, igual l'altre treu la demanda. I per tant, en aquell moment, jo seré el primer en donar-li les gràcies per deixar l'agrupació a part, estaré molt content i em semblarà també molt bé que la seva problemàtica familiar la tractin al jutjat. Però en aquests moments, en aquest instant en el qual doncs, l'agrupació està demandada, doncs ens trobem amb un decret a ratificar i hem de fer el que correspon en aquest moment, que és recolzar-la, tirar endavant el recolzament, perquè potser demà o passat demà la demanda es treu. Doncs ens hem de felicitar tots de que al final la demanda s'ha tret i que la línia és de que treballin les dues persones. Per altra banda, rescabalar-se, senyora Vinyet Lluís, s'ha de rescabalar parlant, i això no és el que s'ha produït. O sigui, llavors, vostè ha parlat molt de la part demandada, el demandant va anar directament al jutjat, no va venir a l'Ajuntament i ens va entrar una petició de que això millorés. No va anar a l'agrupació i els hi va demanar prengueu mesures. Ha anat directament al jutjat i per tant l'agrupació s'ho ha trobat com una sorpresa. Vostè sap que durant aquests anys hi ha hagut aquests versos i n'hi ha hagut molts altres. I potser n'hi ha hagut altres més forts que aquests. I per tant no hi havia ningú vigilant aquests versos en concret. Però a mi ja m'ha passat com a regidor de festes, i ja ho he fet, a vegades hi ha hagut alguns pregons, alguns versos que fan enfadant la gent, i si t'ho diuen, doncs vas a parlar amb aquells diables, i els diables sempre són cuidadosos i demanen disculpes i miren de no utilitzar els noms complerts, i sempre s'ha treballat així. I sempre, quan ciutadans s'han apropat a la festa i han parlat de que no estaven a gust amb la sàtira, sempre s'ha anat treballant així, majoritàriament, eh? Jo ho he vist moltes vegades i ho he fet moltes vegades, però aquest cas ha anat directe al jutjat, que també hi té dret, però és la realitat, que aquest cas ha anat directe al jutjat i que aquest cas té una demanda contra l'agrupació. I això és el que ens porta aquí, que també ens sap molt greu que hagi arribat en aquest moment, però és el que ens porta aquí. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies. Alguna intervenció més? Sí, Vinyet Lluís, teniu la paraula.
A veure, jo entenc el regidor de festes, ens heu d'entendre el nostre grup, en cap moment volem que falti res a la festa, creiem rotundament que la festa d'això no s'ha d'ensentir. És cert que el senyor Ramon Artigas té tot el dret d'anar a fer una denúncia, igual que qualsevol ciutadà. Sí que tenim claríssim que això és una denúncia a nivell de família, vull dir, és una disputa familiar, que crec que no hi hem d'entrar, i sí que recolzem l'agrupació. Nosaltres el que farem no serà votar ni sí ni no, sinó una abstenció, perquè creiem que és una cosa que són ells que s'han de quedar clars. Sabem que hi ha hagut reunions on ja hi havia fins i tot algun document signat amb unes peticions que s'havien aixecat d'aquella reunió amb uns acords i que no es van complir, i per tant nosaltres considerem que al ser realment una disputa de dos senyors que un té micro i l'altre no en té, doncs que hem de pensar que això hi té que tenir un empat i s'ha de solucionar a nivell dels dos. Gràcies.
Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Marc Martínez, teniu la paraula.
A veure, jo tinc, com si diria, un vot particular i vull expressar el que em condiciona. Jo fa molts anys que també vaig patir alguna cosa d'aquestes dels diables i em va doldre molt, no? Però vaig anar a l'agrupació i vaig anar al merder, i al cap de dos anys jo era el president de l'agrupació. O sigui que, vull dir, la gent es pot entendre, no? Què penso d'això d'ara? Penso que no s'hauria d'haver arribat, evidentment, són coses que es poden solucionar d'altres maneres, però estem en aquest punt, i en aquest punt jo penso des de l'òptica de l'estimació que tinc a l'agrupació, que sí que ens podria afectar segons què digués el jutge, segons quin jutge hi hagi, segons que d'això. Jo he estat treballant al jutjat d'instrucció de Vilanova durant 2 o 3 anys i sé que la lluna dels jutges és la que és. Quan tenen mala lluna li és igual. I si tenen aversió a no sé què, i no cal que protestis, pot ser una recusació o el que sigui, però te'n vas cap a més amunt, però no tens res a pelar, eh? Aleshores, jo davant la por de que puguin anar posant intradit les sàtires, totes aquestes al·locacions que fan els diables i la majestat de Canestoltres, etc., davant de que ens condicionin tant el poder, diríem, dir el que pensem i el que sentim d'una manera ben dita, no? Però que ja ens condicionin des de dalt dient vosaltres aquí no hi teniu res a fer i cuidar-ho amb això, i aquesta amenaça davant d'aquesta possibilitat i davant també de que l'agrupació, de la manera que sigui, la puguin considerar que és igualment culpable i per tant meitat i meitat, jo que sé, mil coses d'aquestes a l'hora de pagar o a l'hora de donar multa, jo penso que mirat fredament, per mi el que ha fet l'Ajuntament o l'alcaldia en aquest moment em sembla molt bé i votaré a favor.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs si em deixen, faré una intervenció donat que el decret el va signar l'alcalde. Jo comparteixo plenament amb vostès, amb tots, que això no hauria d'haver arribat aquí. Això no hauria d'haver arribat aquí. I de fet, des de que va sorgir aquesta situació, Jo diria que la preocupació d'aquest Ajuntament ha estat des del primer dia, no diria pública, perquè ha estat bastant silenciosa, bastant discreta, perquè el que volíem precisament és no arribar aquí. Però jo, que personalment, doncs, també, igual que el regidor de Tradicions i Festes, doncs, hem parlat amb totes les parts, doncs puc dir que se n'ha parlat i molt. I s'ha parlat amb tots, demandant, demandats i la resta. I tots teníem, jo crec que bastant clar que l'origen és un problema, està clar, familiar, però també hi ha una situació, doncs, que es produeixen uns versos, doncs, que, doncs, d'una part que entén que entren en un terreny, doncs, de la injúria o de la calúmnia o de l'ofensa o del dret a l'honor. A partir d'aquí la cosa es complica, i hem mediat molt per intentar que no arribés a aquest punt. Ara també haig de dir que crec que no estem en disposició ningú de nosaltres de poder afirmar que no estigui en perill la sàtira de la festa, perquè no ho sabem. No sabem com pot acabar aquesta situació, aquest procediment judicial. I vull recordar que aquest Ajuntament, altres vegades que s'ha trobat en situacions en què les seves festes han passat per algun tipus de risc, i ara em referiré al Carnaval, en què ple es va debatre una vegada que una persona va ser atropellada per un tractor de la rua. Aquest ple va debatre sobre això i sobre quin paper havia de fer aquest Ajuntament per protegir la festa, per protegir la rua, per protegir l'entitat que treia aquella carrossa. I no hi va haver dubtes, No n'hi va haver cap de dubte. I es va fer. I ara ens trobem que sí, que hi ha una situació, doncs, que ve d'origen familiar, però que s'ha produït en el marc de la festa, i que hi ha una entitat, que és una part important de la Festa Major i de Santa Tecla, que està demandada. I a més, que afecta el que diu el protocol aprovat per aquest Ajuntament, per aquest ple, que és el Ball de Diables tradicional, que té uns versos, sí, satírics, Després podríem discutir si ho som més o som menys, Jo em sembla que tots 21 que som aquí, tots hem sigut en algun moment o altre focus d'aquests versos. De vegades ens han dit de tot i més, però no hem anat al jutjat. I en qualsevol cas, ara ens preocupa molt, i aquest decret el vaig signar el dia 16 perquè el dia 18 hi havia el judici. I vaig voler esperar-me fins a última hora, confiant que hi hauria, doncs, un acord de les parts. Aquest acord, doncs, no va arribar, no es va produir, per això es va signar, vaig decidir signar aquest decret personant-nos com a codemandats, oposant-nos com a Ajuntament a aquesta demanda, posant-nos al costat de l'agrupació i sobretot defensant amb respecte, però la llibertat d'expressió i la nostra tradició del Ball de Diables, de la Festa Major. I el que fem ara és simplement que aquest ple es pronunciï i que digui clarament si dona suport a aquesta situació, que també, com ha dit el senyor Lluís Mercè, avui els telèfons treien fum per totes bandes. Ens hagués agradat poder arribar avui aquí al ple i anunciar que això havia quedat reduït a la denúncia entre un i un altre en un àmbit particular, però malauradament confio que en les properes hores, en els propers dies, es podrà solucionar, però ara com ara no hi ha acord extraprocessal entre les parts, i per tant en aquest moment, doncs, sotmetrem a votació la ratificació d'aquest decret. Vots a favor de la ratificació. Vots en contra. Abstencions.
Queda aprovat el dictamen per 11 vots a favor, un vot en contra i 7 abstencions.
Passem, doncs, al següent punt, que és donar compte del pla anual d'auditories i actuacions de control financer a realitzar durant l'exercici 2015. Té la paraula la senyora interventora. Perdó, senyor Driapet, sí.
Sí, crec que ha dit 14 a favor i 7.
Perdó, hi ha hagut alguna confusió amb la votació? Sí. Senyor secretari, si podeu agafar el micro.
11 a favor, 1 en contra i 7 abstencions? No, o no? Falta un, no? Són 20. Són 20 avui, no? 12, sí, falta un. Sí.
Vol que repetim la votació?
8 abstencions, potser, o no?
És que... Vol que repetim la votació, senyor secretari?
Jo és que no he comptat 8. Sí? Jo crec que com
senyor
està.
Secretari, vol que repetim la votació?
Sí, a veure,
anem a repetir la votació del punt anterior, sí, el tema del decret dels versos, per dir una manera dels diables.
Sí, ja, tard, quan... Sempre que hi ha...
Tothom alerta per votar? Senyor secretari, alerta per comptar? Sí? Vinga. Vots a favor per ratificar el decret. Vots en contra. Abstencions.
6, 7, 8. 8.
Si podeu dir el resultat, sí, senyor secretari.
Queda aprovat el dictamen per 11 vots a favor, un vot en contra i 8 abstencions.
Hola, sóc el Josep Carbonell, parlaré en nom de l'Agrupació Popular de Sitges, de Valls Populars de Sitges. El senyor president Xavier Salmerón m'ha demanat que llegeixi aquest text. Ell no pot estar, però ho està seguint per la ràdio. Diu així: el passat 19 d'agost, en el transcurs del pregó satíric de l'Agrupació de Valls Populars, que organitza per donar el tret de sortir a la Festa Major de Sant Bartomeu, vaig pronunciar unes paraules en què vaig explicar que l'entitat a la qual represento estava trista i que passaria amb una Festa Major trista. Perquè estàvem demandats... Perdoneu, que se m'ha acabat el mòbil. Perquè estan demanats per un afer totalment privat entre dos sitgetans i que consideràvem que tant el govern com l'oposició municipal no s'havien implicat gaire en el tema. Aquelles paraules no van sentar gaire bé els representants municipals i ho reconec. Segurament em vaig excedir. Demano disculpes novament. Per sort, en dies posteriors vam poder llimar les diferències. Unes diferències que eren de percepció, perquè evidentment que l'Ajuntament, mitjançant el seu regidor de festes, el senyor Almirall, i el cap de Ganivet, el senyor Fullera, havien fet molts esforços per fer una mediació en la qüestió i que l'agrupació no sortís perjudicada. Passat aquest capítol i amb una Festa Major de pel mig, la colla de diables de l'agrupació va fer un acte sense precedent a Sitges. El dia 23 d'agost va fer una disculpa pública mitjançant un manifest abans dels versos d'enguany, al mateix lloc on es van produir els fets dels quals es demandà l'agrupació, i citant explícitament a la persona demandant perquè se sentís al·ludit. Un gest lloable que em va fer sentir orgullós d'aquesta colla de malvats infernals. Ara bé, un gest que no va servir de res, ni tampoc els esforços de mediació novament per part del regidor de festes, i ara sí, amb el suport moral d'alguns partits polítics de l'oposició. Al desembre, l'entitat va celebrar la seva assemblea de socis anuals. Prèviament, el judici previst es va ajornar de data per causes internes del jutjat. En aquell moment, vam veure una nova oportunitat per solucionar el tema i per fi vam poder negociar amb la part demandant, on la Junta de l'Agrupació va arribar a un acord per traslladar en assemblea la voluntat de la part demandant per deixar al marge la demanda de l'agrupació a canvi que els socis expulsessin a l'entitat del Llucifer. Els socis no ho van acceptar i ho celebro. El dia 12 de desembre, dia de l'assemblea, l'agrupació va demostrar un exercici de maduresa espectacular i d'associacionisme envejable. Podrem estar en contra o a favor del resultat d'aquella votació, però el debat que es va produir va ser intens i a la vegada enriquidor. Fruit d'aquella assemblea, el resultat significava anar a totes i defensar novament el que per nosaltres és injust, estar demandats. És injust perquè des del principi hem vist que això és un afer totalment privat entre dos sitgetans i que ni nosaltres, l'agrupació, hauríem d'estar en aquesta causa, ni l'Ajuntament s'hauria de personar. Però una cosa és el desig i una altra, de ben diferent, és la realitat. Senyor Mercè, no digui que no correm perill de ser condemnats perquè qui li ha passat aquesta informació de la demanda que vostè ha exposat és totalment falsa. L'agrupació està codemandada i en el cas de ser trobats culpable per un jutge potser haurem de pagar 18.000 euros, a mitges entre els dos demandats, en Lluís, el Lucifer i l'entitat. Sap vostè el que suposaria haver de pagar 9.000 euros per una entitat com la nostra? Senyora Lluís, la festa i la tradició pot estar en perill per culpa d'aquest afer privat, i això ho diuen tècnics i experts sobre la matèria, entre aquests la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat, i que consti que, evidentment, potser en Lluís va exercir el poder del micro per exigir afers personals, però les coses se solucionen parlant i no posant demandes com a primera queixa de l'assumpte. I si el passat 19 d'agost vaig dir que estàvem tristos, avui dic de forma clara que estem orgullosos, amb majúscules, els polítics que esteu aquí i que heu votat a favor de que l'Ajuntament es personi a la causa. Orgullosos perquè gràcies a aquest fet no estem sols i aquella ajuda que reclamàvem als quatre vents per fi la veiem encara de forma més positiva. Potser no servirà de res, o potser sí, però ja no estem sols i per fi ens podem treure de sobre aquella motxilla de pensar que estem sols navegant contracorrent. I amb això no vull dir que no estiguem agraïts al suport de la Generalitat, de les altres colles de Diables de Sitges o de la Federació de Diables de Catalunya, entre altres. Però el que s'ha aprovat avui al ple municipal és un fet noble. Gràcies, senyor Batlle, per haver tingut la valentia d'haver aprovat aquest decret. Sé que no és fàcil per vostè i el seu govern posicionar-se d'aquesta manera. Gràcies, senyor Vicente, senyora Sant Miguel, senyor Llompart, senyor Martínez, senyor Pet, senyor Almirall, senyora Rosell, senyor Moliner, senyora Redondo i senyor Mas, per creure que aquesta demanda, o tal com està plantejada avui, afecta les tradicions i el nostre folklore local. Fins avui la tarda hem intentat arribar a un acord amb la part demandant per tal que retiri l'agrupació de la causa. Novament no s'ha produït i això ens provoca de nou aquella frustració i sensació de perdre temps. Senyor Ramon Artigas i Poig, en nom de l'agrupació, i m'agradaria que constés en acte i que s'escolti per Ràdio Maricel de forma pública, disculpes, perdó, ho sentim. No sé com podem dir-ho d'una altra manera. Disculpes per si s'ha sentit ofès i perjudicat, però no ens faci anar a un judici on haguem de defensar allò que podem solucionar entre nosaltres. I per acabar, novament gràcies, Ajuntament, per estar al nostre costat.
Onze i 40 minuts, està per veure ara què passa amb el procés judicial. Si la jutge accepta que l'Ajuntament es personi en aquesta causa o si el demandant exonera l'agrupació de Valls Populars i, per tant, descavalca agrupació i Ajuntament d'aquesta causa i es queda circumscrita a l'àmbit estrictament particular i familiar entre denunciant i denunciat, tot això encara està per veure. 11 i 41 minuts, continuem repassant la sessió de ple municipal celebrada ahir, 4 hores i 31 minuts de ple que intentem resumir en aquestes quatre potes fonamentals. El ple va donar també altres informacions, encara ens en queden, però, dos debats prou interessants. Un, el d'aquesta moció que va presentar d'urgència el Partit dels Socialistes sobre la creació d'una comissió informativa sobre l'hospital, que al final va ser aprovada per unanimitat i que tractarà la gestió de l'hospital des de l'any 2002 en endavant, amb la compareixença de, com dirien els castellans, em perdonaran a la informalitat, de Tokiski, entre el 2002 en endavant, o sigui que això també seria, vaja, d'aquestes comissions grans. I finalment també el debat que va aparèixer a partir de un altre punt que es va entrar per ordre d'urgència, que va ser el d'agraïment a tots aquells i aquelles que han fet possible el Carnaval d'enguany. Doncs col·lateralment va aparèixer la qüestió de la no participació del cos de bombers voluntaris de Sitges en el Carnaval i les derivades de tota aquesta qüestió. Però ja hi arribarem a això, acabem de superar un altre dels debats del ple municipal d'ahir, com va ser aquest, o relacionat amb la ratificació del decret d'alcaldia perquè l'Ajuntament es pugui personar en aquest procés judicial que implica Ramon Artigas i a Lluís Artigas i a l'agrupació. Seguim endavant. Joan, de nou, bon dia.
Doncs bon dia de nou. Aquí més punts que van passar. Aquest es van aturar una miqueta, no ens aturarem nosaltres, va ser l'aprovació inicial encara de l'ordenança municipal sobre tinença i protecció d'animals. De fet, no ens aturem, entre altres coses, perquè l'aprovació és inicial, ara hi ha un període de delegacions i bona part dels partits de l'oposició van anunciar també la presentació de delegacions i, per tant, la seva abstenció en aquest punt sobre alguns criteris particulars a l'hora doncs, d'aquesta gestió dels, dels animals.
Si ens agafem el punt, ens permetrà un comentari per allò de la semàntica. Eh? Aprovació inicial, si s'escau, de l'ordenança municipal sobre la tinença i protecció dels animals de Sitges. Dit així, es prestava, òbviament, a que la llibertat i la imaginació es deixin anar. I després, quan es va presentar això, l'ordenança sobre els animals de Sitges. Doncs, després, òbviament, en el debat, que va ser un debat, que va ser un debat fins a cert punt que els especialistes hi podrien posar, o podran escoltar, també, quan s'hi van al nostre web, com que hi ha el ple íntegre, però les metodologies que es poden arribar a fer servir per detectar els casos d'incivisme amb animals domèstics. Sembla ser que fins i tot ara s'analitzen les defecacions dels gossos per poder després comparar-les amb les dades que hi ha en el seu xip i, per tant, poder anar a petar el propietari d'aquell animal que, amb perdó de l'expressió, a les 11:43 hagi cagat a la via pública i el seu amo no hagi recollit els seus excrements. O sigui que fins i tot es pot arribar en aquest grau de sofisticació. Després, Jorge Carretero va fer referència a com es fa servir aquest procediment i on es guarda tot això i en quins processos, en fi. Però és, com deia en Joan, l'aprovació inicial queda moltes al·legacions per poder presentar. Més coses.
Més coses, l'aprovació també de la declaració de la Fira Internacional del Patchwork, de la Fira Scrap Plus Sitges i del Sitges Motor Weekend com a esdeveniments d'especial interès per la vila. De fet, aquesta declaració comporta una sèrie de bonificacions en les taxes, en les tarifes que han d'abonar aquests esdeveniments. De fet, el que es va explicar, si volen prendre nota, és que entre el 12 i el 15 de març hi haurà la Fira del Patchwork, que segons Ignasi Garrigó ja té un 100% d'ocupació en els dos primers dies garantida en els hotels de Sitges, que el cap de setmana, que entre el 20 i el 22 de març hi haurà la Fira Scrap Plus i també que el mateix cap de setmana, el 21-22 de març, hi haurà el Sitges Motor Weekend. Es diu així perquè seran dos dies, un primer una concentració de cotxes de luxe, de motos elèctriques a les platges, que és el cap de setmana el rally, de fet. El rally serà diumenge, doncs el dissabte hi haurà tota una sèrie d'activitats, també un projecte a 4 anys vista, segons va explicar Ignasi Garrigó. De fet, algun dels regidors de l'oposició doncs, va preguntar sobre si hi havia prou garanties sobre l'interès per la vila d'aquest esdeveniment pel fet de que encara no s'havia celebrat mai i ja se'l declarés d'especial interès, a diferència doncs, dels altres dos. També es va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en referència al carrer Ferrocarril 1, 3, 5 i 7. Són, de fet, 4 parcel·les.
Ara hi ha 2 punts de satisfacció col·lectiva per part de veïns,
correcte.
D'un costat i de l'altre.
Aquest és dels veïns de les botigues de la zona platja. Es tracta de 4 parcel·les llindars de la via del tren que doncs, tenien unes servituds cap a la via del tren superiors a les que marca doncs, la normalitat o la racionalitat, una injusta servitud ferroviària que es resol a través d'aquesta modificació i que després doncs, va servir perquè algun dels veïns agraís a l'Ajuntament aquest pas, que entre altres coses doncs, feia perdre valor i impossibilitava fer reformes en alguns dels habitatges. I també, a continuació, l'aprovació d'una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal sobre el Pau 14 Puig d'en Boronet. De fet, és una vial que estava prevista en el Pla General i que havia d'unir el carrer del Puig d'en Boronet amb el carrer paral·lel, que ara no recordo el nom, que puja per l'altra banda del Fondo de Quin Mar. Tots dos carrers s'havien d'unir al final en un vial que doncs, s'ha reconegut que no tenia sentit. Aquesta operació inicial, que havia de costar 1,6 milions d'euros, que havien de sufragar els veïns, es va decidir rebaixar-ho a només un vial sense asfaltar, que costés 150.000 euros, però encara ocasionava doncs, un prejudici fins i tot mediambiental. I tot plegat al final ha quedat recollit en la construcció d'una rotonda al final del carrer del Puig d'en Boronet, més que res per si els vehicles d'emergència alguna vegada hi han d'accedir i puguin maniobrar amb facilitat. Els veïns, a més, estan satisfets perquè s'ha passat de que s'hagi de sufragar a partir dels veïns a que el cost d'aquesta actuació vagi a càrrec íntegrament de l'Ajuntament, tot i que no serà en aquesta legislatura perquè no està en el pressupost i per tant s'haurà d'incorporar en pressupostos propers. Hi va haver algun dubte també per part d'algun regidor sobre el fet de que això hagi passat de l'àmbit particular, de que els veïns se n'hagin de fer càrrec, a l'àmbit públic. I ara hi entrem en les mocions, però abans d'entrar a les mocions, perdó, exacte, hi havia una moció que va entrar per un punt de l'ordre del dia del ple que va entrar per l'urgència. Va entrar per l'urgència perquè, com el carnaval es va acabar dimecres, doncs no havia hi hagut el temps suficient per poder incorporar-lo en l'ordre del dia normal.
I el punt no té més secret. És igual que l'any passat, que l'anterior, i molt probablement que l'any vinent, i que l'altre. És el punt en el qual la Corporació Municipal agraeix a totes aquelles persones, entitats, en definitiva, a tots aquells cossos de seguretat, totes aquelles persones que han fet possible el carnaval i, sobretot, en paraules del regidor Magí Almirall, aquest carnaval va agafar les paraules de l'alcalde Miquel Forns al Prado, aquest carnaval del bon rotllo, com també va voler definir Magí Almirall. Els grups podien intervenir, per tant podien deixar alguna reflexió a l'aire, i la reflexió va ser, doncs, per als absents.
Els bombers voluntaris de Sitges. De fet, aquesta va ser la qüestió, no tant els agraïments per com havia anat el carnaval, sinó la no participació en aquest carnaval dels bombers voluntaris de Sitges, substituïts per bombers professionals de Vilanova, precisament. Els bombers de Sitges, doncs, que, segons va explicar la regidora Vinyet Lluís, havien tingut diverses reunions amb l'Ajuntament, finalment no van arribar a cap acord per poder sortir aquest any, però va reconèixer aquesta situació injusta que pateixen per part de la Generalitat i va desitjar, doncs, poder trobar un local en millors condicions i també, doncs, que finalment es pugui resoldre aquest conflicte. Tot i això, la CUP, Adrià Pet, va presentar també una bateria de preguntes al voltant d'aquest aspecte sobre, doncs, com l'Ajuntament pensa gestionar en el futur després, sobretot del greuge que s'ha ocasionat aquest any, doncs com pensa resoldre especialment també el deute d'altres exercicis que es té amb els bombers voluntaris. I més enllà d'això també, doncs finalment va ser un membre del cos dels bombers voluntaris, Miquel Civera, el que doncs va expressar l'estat de decepció en què es troba el cos. De fet, hi havia diversos bombers voluntaris que es van esperar fins al final del ple i era molt esperar per expressar també el seu malestar civilitzat, sense cap mena d'esglai, però com a mínim, doncs, per fer-se presents en aquest apartat final del ple, doncs, l'angoixa que viu un cos que, doncs, si les coses no es resolen, doncs, té un mal futur.
Doncs,
mira,
que vagi el millor possible. Una ambulància és això, però, no? No són els bombers, eh? 11:50. El que escoltaran a continuació són 18 minuts que apleguen, per una banda, el que deia en Joan, les intervencions dels grups a partir d'aquest punt que va entrar d'urgència a l'ordre del dia a través de l'explicació del regidor Magí Almirall. Després, les preguntes que formulava Adrià Pet en l'apartat de pregs i preguntes, i després la intervenció de Miquel Civera i la contesta que també li varen fer Vinyet Lluís a la precisió del bomber voluntari que parlava com a portaveu de tot el cos. Comencem.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, des de la CUP podem deixar palès el nostre suport a aquest agraïment. Quan veiem els agraïments públics als professionals, trobem a faltar aquest any els bombers voluntaris de Sitges. Vull dir que, per raons que tots coneixem, aquest any no hem fet el servei. Esperem que l'any que ve això torni a canviar, tornem a tenir la tasca brutal i desinteressada que s'han fet durant aquests anys i que s'arregli la situació i puguem tornar a la normalitat de cada any en aquest aspecte. Seguirem amb aquest tema després amb la part de control del govern, però bueno, creiem que era important dir-ho també aquí. Gràcies.
Gràcies, senyor Adrià Pet. Més intervencions dels grups. Senyor Carretero, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Forns. un any més nosaltres ens afegim aquesta felicitació i agraïment a tots els que han intervingut i han fet possible la celebració una altra vegada amb èxit i amb total normalitat del Carnaval de Sitges. I igualment, al igual que el company de la CUP, doncs també una miqueta de tristor perquè els bombers voluntaris de Sitges que cada any han participat, i penso que per una desassistència per part de l'equip de govern, doncs aquest any en protesta no han volgut participar i donar el seu bon servei que han donat tots els anys. Esperem que ho tinguin en compte i que a partir d'ara doncs, aquest col·lectiu no demana res de l'altre món i simplement doncs, se'ls ha de cuidar. I la veritat és que pensem que no se s'ha cuidat i per això hem arribat on hem arribat. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions dels grups? Senyor Carvicente.
Gràcies, senyor alcalde. Doncs semblarà que m'hi afegeixo per interès, però justament ho teníem sobre la taula per el moment de les preguntes. Volíem saber com s'havia actuat sense els bombers voluntaris de Sitges i quina despesa havia comportat això, però ja que a col·lació el company de la CUP ho ha posat, doncs ho preguntaria ara, separant, si bé, doncs agraint molt a totes les persones que han participat en les festes de Carnaval, entenem una bandera voluntària i amb totes les ganes, amb la, segurament, per no dir segur, la festa més important a nivell de públic i a nivell de moviment que té Sitges, però a la vegada lamentant aquesta mancança del grup de voluntaris bombers de Sitges. Què ha passat? Que ens expliquin si hi ha alguns canvis, com es troben i com s'ha suplert la tasca que feien fins a dia d'avui aquest cos de voluntaris. Gràcies.
Gràcies, senyor Carvicente. Si li contesta la senyora Miguel Lluís.
A veure, el que haig de dir que a mi i tot l'equip de govern ens ha sigut molt greu el no haver pogut comptar amb els bombers voluntaris. Ha sigut a causa de diferents problemes, però el principal és que no se'ls ha pogut fer la subvenció o donar la subvenció que se'ls venia donant perquè la llei de subvencions ha canviat. Nosaltres hem tingut moltes reunions amb ells, fins i tot hem fet reunions amb els caps de la Generalitat i amb els bombers voluntaris, tant a comissaria com últimament al parc, i vam posar una sèrie de punts sobre la taula amb uns compromisos, tot i que arribaven tard, per reconduir el tema. De totes maneres, que sàpiguen, i així ens vam comprometre a fer una sèrie d'accions per poder estar lligats uns i altres. Una de les accions és que el que volem fer és passar per Junta de Govern Local un compromís perquè ells estan demanant que el parc de bombers els hi queda petit i el que volem és buscar un espai que sigui possible que ells estiguin còmodes i el lloc, evidentment, no el tenim concretat, però ens hem compromès a fer-ho. Una altra cosa que també ens demanen, i això ja s'ha posat en marxa, és a fer una rehabilitació en el parc actual, perquè realment no sabem el temps que comportarà aquest canvi, que en principi doncs, creiem que hem de fer, i tot el que tenen malmès ho restaurarem. La tercera cosa és que la subvenció... Precisament avui he estat preguntant en els serveis de gestió pressupostària de quina manera i com i quan arribarà aquesta nova llei perquè puguem fer el que calgui per donar aquesta subvenció. Des de la regidoria de governació, aquests 6.000 euros que ens vam comprometre a donar fent un conveni per 4 anys, nosaltres els tenim en el pressupost i realment així ens ho volem fer. Com s'ha cobert el Carnaval? Doncs el Carnaval s'ha cobert a través dels bombers professionals de la Generalitat i el cost per aquest Ajuntament ha sigut zero perquè s'ha fet càrrec des del Departament de Governació de la Generalitat. Gràcies.
Va, ara fem unes preguntes que ens han demanat que entréssim els bombers voluntaris de cara que estiguin en acte. Voldríem preguntar quina diferència hi ha hagut entre el preventiu que realitzaven els bombers voluntaris de Sitges i el que han realitzat els bombers funcionaris de fora, vinguts de fora.
Si li contesta la senyora Villalluís.
De fet, els bombers professionals han estat en 5 llocs, o sigui que teníem 5 cotxes, bueno, 5 camions, 5 cubes, i teníem també ambulàncies, 3 ambulàncies. Ells han estat a la rua del diumenge al migdia, la rua infantil, la del dimarts a la nit, la del diumenge a la nit i la del dimarts a la nit. A la resta havien estat distribuïts de manera que no hi havia cap perill. La seguretat no ha tingut mai cap problema, vull dir que ells han fet els serveis i han fet una suplència de lo que no podíem posar des d'aquí serveis voluntaris. Evidentment, ells ens van demanar també que féssim un patrullatge, que els tinguéssim molt a prop patrulles nostres de policia, per si hi hagués algun incident, que com no tenien coneixement exactament de com eren els carrers o com era el territori de Sitges, poguessin convoyar-los per fer una sortida ràpida, una intervenció el màxim possible. És cert que, i no us haig d'enganyar, que hem trobat a faltar aquests bombers voluntaris, perquè són coneixedors del territori, aquesta és una, i després que crec que som conscients tots de la necessitat i d'aquesta gratificació que és en un poble tenir els bombers voluntaris. Però, vull dir, des de la Generalitat ens han correspost. Gràcies.
Gràcies, senyora Gràcies. Regidora. Nosaltres ens constava que el que ens han enviat els bombers, més que res per fer-nos una idea de la necessitat d'aquests bombers voluntaris, que aquest any hi ha hagut 15 bombers en lloc de 40, 4 camions en lloc de 7, una ambulància amb infermeria en lloc de 2, un cotxe lleuger amb mitjans d'extinció en lloc de 2, amb escrips avant d'infermers. Entenem que amb això, vull dir, més o menys és lligar amb el que ha explicat, però entenem que clar, és una minva considerable i també el fet de que no hagi passat res, si hagués passat alguna cosa ens trobaríem amb uns mitjans molt més curts.
De fet, de cubes, de camions de bombers, n'hi havien 5.
Més preguntes, totes aquestes preguntes són dels bombers voluntaris. Vull dir, l'arribo, les rues infantils i l'enterro, han tingut preventiu de bombers en camió d'aigua i ambulància amb infermeria?
Hem tingut una cuba que ens ha fet el servei de la rua del diumenge al migdia. No, sí, del diumenge al migdia i del dimarts i de l'enterro. Les ambulàncies, de totes maneres, a través de Creu Roja també s'han suplert.
D'acord. El dissabte de Carnaval hi havia bombers a Sitges?
El dissabte de Carnaval no. Bueno, nosaltres el que sí que a través dels bombers professionals de la Generalitat, ells es van encarregar de posar en contacte els bombers més propers a la vila, com són els de Vilanova i Vilafranca i Castelldefels, per si hi havia algun incident que ens poguessin venir a ajudar.
D'acord. Les nits de diumenge i dimarts de Carnaval hi havia bombers a Sitges un cop finalitzada la Rua de la Disbauxa i de l'Extermini?
Els bombers es van retirar molt tard. Jo crec que la Rua de la Disbauxa i de l'Extermini hauria acabar sobre 2:45 o 3:45 i van anar marxant, però esporàdicament.
D'acord. Quin cost ha tingut o tindrà per l'Ajuntament el preventiu realitzat a la Rua de la Disbauxa i a la Rua de l'Extermini 2015 per part dels bombers funcionaris de la Generalitat de Catalunya?
Per l'Ajuntament, a cost zero. S'ha fet càrrec la Generalitat.
Bé, quin cost, ens pregunten també quin cost va tenir per l'Ajuntament el preventiu de Carnaval 2014 realitzat pels bombers voluntaris.
A veure, des de la regidoria l'any passat el que vam fer, dintre de que tenien una subvenció i que el 2013 no s'havia donat, el 2014 se'ls va donar la del 2013 amb un cost de 4.500 euros. no crec que fossin directament per aquest servei, sinó que van fer altres serveis també.
Entenem que no és per aquest servei. En tot cas, i per últim, les preguntes de bombers voluntaris. En relació a la recent formació de la Protecció Civil de Sitges, quina relació o vincle tindrà aquest cos amb els bombers de Sitges, l'ADF i la policia local?
De moment hem parlat amb diferents persones que són de Protecció Civil de la comarca, però en aquest moment no tenim res concret de que si tirarem això endavant o no. En tot cas, hem parlat amb bombers de la Generalitat, també amb els bombers voluntaris, perquè si que l'Ajuntament ens interessés tirar això endavant, seria sempre posats d'acord amb bombers de la Generalitat i bombers voluntaris.
D'acord. I per últim, això ja és collita de la CUP. S'ha donat abans, quan he tratat el tema en el ple, s'ha dit que la raó de que no participessin del Carnaval era que no hi havia el tema de la subvenció arreglat, no? Nosaltres ens han fet arribar també un cert malestar per una manca d'informació sobre plànols i sistemes de contraincendis, per exemple, el parquing de l'Avinguda Sofia, i també sobre el tema dels museus que l'han obert fa poc aquí a la vila.
Bé, jo diria que el tema dels museus, jo el que vaig fer va ser parlar amb la directora dels museus perquè es posés en contacte amb ells, i sé que no ho havia fet, no sé en aquest moment com està. Del pàrquing de l'Avinguda Sofia no en sé res, però sí que m'agradaria també que quedés una mica de palesa de que els bombers voluntaris estan suportant una càrrega, i aquesta càrrega primera ja ve també de la Generalitat, de que els bombers voluntaris estan demanant una sèrie de serveis cap amb ells, perquè ells estan fent, estan dedicant unes hores i tenen una assegurança pròpia, no tenen una assegurança per fer els seus serveis. Això és un hàndicap per ells. Esperem que un moment o altre doncs tot això es vagi polint. I després nosaltres realment des de la regidoria hi hem parlat, però és clar, parlar dient doncs no et podem donar això, no et podem donar la subvenció, tampoc és una cosa que amb ells els hagi agradat massa. I abans ja ho he comentat, que hi ha uns compromisos d'aquest equip de govern i que aquesta subvenció que nosaltres tenim prevista i que tenim dintre del pressupost de governació, a la que arribi aquesta llei, en la que arribi aquí, l'interès i la voluntat hi serà, si Déu vol, doncs que puguem signar aquest conveni.
Per últim, un prec, els demanem que arreglin aquesta situació el més aviat possible i intentem que tota aquesta tasca tan important que han fet els bombers voluntaris, que fan els bombers voluntaris, segueixi i tingui continuïtat, perquè la veritat és que és una gran feina amb unes mancances, la veritat, que
estic d'acord amb vostè i crec que tot l'equip de govern està d'acord.
D'acord.
Gràcies.
Moltes gràcies, ja estaria.
Moltes gràcies, senyor Triapet.
Hola, bona nit. Soc Miquel Tibera, bomber voluntari de Sitges, i avui, amb el permís dels companys, actuo com a portaveu de l'Associació de Bombers Voluntaris de Sitges. Primer de tot, dir que lamento no poder començar la meva intervenció en aquest ple agraint al govern municipal que ja tenim solucionats els nostres problemes. Per mi és molt, molt trist no poder començar amb un agraïment a vostès. Seguidament, fer-los tres preguntes. En relació al mal estat del parc, la regidora ha dit que ja estava en marxa el procés per arranjament d'aquests desperfectes. M'agradaria saber què és el que ja està en marxa. Jo ho desconec i he estat aquí avui al parc tot el dia. I segona pregunta, ja tenen data per la realització de l'estudi sobre l'estat del parc per part del Departament de Patrimoni de l'Ajuntament de Sitges, al qual es va comprometre la regidora a Ràdio Manicera el 6 de febrer? I tercera i última pregunta, si són certs els rumors que s'està plantejant realitzar un nou parc de bombers de Sitges al polígon Les Proelles o a les seves proximitats, i en cas afirmatiu, si s'ha tingut en compte o es pensa tenir en compte l'opinió dels bombers voluntaris de Sitges respecte a la inconveniència de dita ubicació. Moltes gràcies.
Sí, per contestar al senyor Miquel Cibera sobre representant dels bombers voluntaris, hi ha una qüestió que abans, ara li contestarà la senyora Villalluís el que ha preguntat, sobre el tema d'un possible trasllat del parc. Evidentment que seurem en una taula per parlar quina és la millor opció. I evidentment posarem sobre la taula quines possibles dependències o finques municipals hi ha, perquè si anem a buscar finques privades, és a dir, no públiques, l'operació es complica molt més. I per tant, tampoc es pensi que a nivell patrimonial tenim una quantitat de finques com per escollir amb moltes opcions. Per tant, però sí, evidentment sabrem, i ara la senyora Lluís li contesta les qüestions que ella precisament va parlar amb vostès sobre l'estat del parc.
A veure, com bé diu el Batlle, evidentment comptarem amb la vostra opinió, sou vosaltres els professionals d'aquest tema, i dir-vos que realment el que volem fer, perquè hi han d'haver aquests compromisos i necessitem també de l'ajut dels tècnics municipals per veure on podem encabir aquest parc, doncs el que farem serà una comissió d'estudi, crear una comissió d'estudi i posar-nos en marxa, posar fil a l'agulla ja per veure com i de quina manera i què és el que necessitem per anar amb un altre espai. Dir-vos també que el compromís que vaig fer amb vosaltres, amb els vostres representants, de rehabilitar el parc que ara teniu, des de Patrimoni estan acabant de fer un estudi d'aquest edifici que s'està també rehabilitant i seguidament ja us trucarem, us vindran a veure perquè els indiqueu totes aquelles mancances que teniu dintre del vostre parc. Val? No sé si em deixo res més.
La data.
Bueno, la data que heu demanat a la que posem aquesta comissió en marxa, doncs voldrà dir que ja estem en actiu. Sí, la data del parc per rehabilitar realment serà imminent. I això serà així. No sé si m'he deixat alguna cosa. Gràcies.
De fet, com que feia referència a la regidora, com que això depèn de Patrimoni, Patrimoni és el departament municipal que s'encarrega dels edificis i les finques municipals i del seu manteniment, i això depèn d'alcaldia directament, aquest departament ja té instruccions de posar-vos en contacte, de posar-se en contacte amb vosaltres per quedar un dia per venir i veure in situ aquestes reparacions més urgents que necessita el parc.
Dotze i deu minuts. La situació dels bombers voluntaris, tant del cos de bombers voluntaris com dels seus equipaments, i la possibilitat de desbloquejar la situació actual que va fer que el cos de bombers voluntaris decidís en el seu moment no participar de l'operatiu del Carnaval d'enguany. El debat que va arribar ahir al ple amb motiu del punt en el qual s'agraïa a persones i entitats la seva col·laboració en el Carnaval d'enguany. Ara sí, entrem en les mocions. N'hi havia dues ja constatades en el ple i una que
dues.
Dues d'urgència també en van entrar. Molt bé. Vinga.
Doncs comencem per les dues primeres, que eren la moció per la modificació de la llei 27-2014 sobre les obligacions tributàries per a les entitats sense ànim de lucre, una moció presentada inicialment pel PSC a la qual es van afegir la resta de grups, inclosos els regidors no adscrits, exceptuant el grup del Partit Popular, una moció doncs, que reclama, exigeix a l'administració central que rectifiqui les normes tributàries que en el futur està previst que a partir d'aquest any passin a gravar entitats sense ànim de lucre, especialment entitats esportives que doncs, poden veure molt qüestionada la seva continuïtat. Es va parlar per exemple, del tema de les obligacions que ara passarien a tenir aquestes entitats esportives a l'hora de contractar els monitors que doncs, destinen doncs, poc temps a fer monitoratge, per exemple, d'infants, i que si no poden assumir això, doncs, probablement les entitats es veuran abocades a tancar i, per tant, doncs, aquests nens que fan una activitat esportiva l'hauran de deixar de fer. Ferran Ignasi Llombart no es va estar d'acord i va dir que ell havia parlat amb la vicepresidenta tercera del Congrés perquè doncs, hi hauria algunes modificacions i, per exemple, doncs, l'amenaça que hi ha de l'Agència Tributària d'obligar a la presentació de l'impost de societats a totes les entitats sense ànim de lucre doncs, serà matisada i que només les hauran de presentar aquelles entitats que facin més de 50.000 euros de benefici a l'any. Bé, una sèrie de qüestions, però la resta de grups, especialment el regidor d'Esports, Pep Moliner, doncs, va contestar que en cada moment això doncs, no és així i que hi ha una important preocupació per part de les entitats esportives i que fruit d'això hi haurà durant el mes de març també una trobada entre les de l'Ajuntament amb les entitats doncs, perquè puguin mostrar aquesta preocupació i per poder-les assessorar. També es va presentar una altra moció en defensa de l'exercici efectiu del dret de vot de les persones amb discapacitat a les properes eleccions municipals, i és que va haver un canvi normatiu ja fa uns anys al voltant de que les persones amb discapacitat visual poguessin participar en processos electorals, amb tots menys en les municipals, pels problemes logístics que per l'administració això comporta. La moció presentada pel PSC també doncs, reclamava que es tingui en compte també aquestes persones i el dret que tenen a exercir el vot de manera secreta i lliure en les eleccions municipals, malgrat els problemes logístics, i que aquests es puguin solventar. I per últim hi havia dues mocions també que van entrar pel torn d'urgència. Totes dues van ser aprovades. La inclusió de la moció, no finalment a la seva votació, perquè la primera, la que presentava la CUP per demanar la revisió d'ofici de l'expedient que es va obrir al cap de gabinet de l'Ajuntament, David Fullera, a partir d'aquell problema al qual ja vam fer referència a la mitja marató, doncs no es va poder debatre perquè el secretari va considerar que la presentació de la moció ja era nul·la de ple dret, ja que va considerar que el ple no és competent per revisar una competència que és exclusiva de l'alcalde, i és en aquest cas l'obertura d'un expedient a un càrrec de confiança del mateix alcalde, i per tant doncs, entenia que no s'havia de debatre. I més enllà d'això, també va dir que el secretari que discrepava sobre la possibilitat que té l'Ajuntament per poder obrir un expedient disciplinari en un treballador eventual, ja que no té la consideració de personal públic com sí que ho són els funcionaris, i que en qualsevol cas aquesta discrepància jurídica s'hauria de resoldre a través d'un dictamen previ a la presentació d'aquesta moció i no directament presentar la moció per demanar una rectificació. Uh-huh. Per tot plegat, per aquests dos arguments jurídics, d'entrada la nul·litat de ple dret per la incompetència, en aquest cas incompetència jurídica del ple, com després pel fet de la consideració com a mínim que té el secretari sobre que els càrrecs eventuals no serien personal públics i per tant no estarien subjectes al règim sancionador dels treballadors públics, no, doncs es va passar a debatre aquesta moció.
Sí que hi va fer referència en un moment Jorge Carretero en l'apartat de pregs i preguntes, que l'alcalde va contestar, Carretero li va dir alguna cosa com si ja no hi ha res més després d'aquest decret, i l'alcalde li va dir bé, el que està escrit i ho he escrit jo, i jo vaig dir que hi ha la suspensió de sou i feina per una setmana i el decret no diu res més que això, per tant no hi ha res més. Va ser, diguem-ne, una de les poques referències més que hi ha hagut a l'entorn d'aquesta qüestió en el ple municipal celebrat ahir. I l'altra moció que presentava el Partit dels Socialistes és la que ens ocuparà també un altre dels quatre debats que hem seleccionat per vostès de la sessió d'ahir del ple municipal. Aquí va la cosa d'un tema que des del primer dia, diguem-ne, que crema una mica i continua encara amb la brasa més o menys viva en determinades circumstàncies, i precisament la creació, Déu meu, com van les motos. La creació d'aquesta comissió informativa ho demostra. Joan?
Una comissió informativa al voltant de la fundació de l'hospital demanava el grup municipal socialista. De fet, així ho va explicar Ricardo Vicente al voltant de tot el que ha passat en el patronatge de l'hospital. L'alcalde va respondre a partir de, del repàs de la mateixa moció que havia presentat el grup municipal socialista, que el PSC no sap, o com a mínim de la lectura d'aquesta moció entén l'alcalde que es desprèn que el PSC no sap el funcionament de l'hospital, i va proposar que en qualsevol cas es comencés a investigar no el 2011 sinó el 2002, que seria doncs una època anterior. De fet, després Carme Sant Miguel va dir per què el 1999? I aleshores va ser quan
l'alcalde va dir allò del segle XIV.
Home, podríem començar el segle XIV, però potser ens portaria massa temps. De fet, també ja va haver algunes triarrons al voltant de que es demanés la creació d'una comissió d'investigació doncs, a 3-4 mesos de les eleccions. Mm-hmm. Per tant, doncs, que difícilment hi hagi temps per treballar gaire, i sobretot havent de citar molta gent.
Ho entenem sobretot vinculant amb l'inici de les... Saben vostès que l'hospital va patir dues grans reformes, tant a l'edifici nou com a l'edifici antic, i almenys a partir de l'argumentació que escoltaran d'aquests moments de l'alcalde Miquel Forns, va ser a partir d'aquell moment, en el moment de les reformes, quan la situació econòmica de l'hospital va començar a posar-se a la corda fluixa, degut a que aquestes reformes, a partir de l'argumentació de l'alcalde, van ser bastant més cares del que estava pressupostat inicialment.
I de fet, Ricard Vicente va dir que moltes de les argumentacions que havia utilitzat l'alcalde en realitat eren mitges veritats i que per tant doncs, havien de contextualitzar-se correctament. Miquel Forns va acabar també dient que la Generalitat, el Registre de Fundacions de la Generalitat, ha requerit a l'hospital, a la Fundació de l'Hospital, les vendes de patrimoni que van fer les anteriors administracions. Això ho va fer el passat mes de gener, segons va dir l'alcalde, després d'un procés d'un any en el qual doncs, ha estat revisant diverses qüestions. Ahir ho va informar sobre que, per tant, la Generalitat demanarà o estudiarà aquestes vendes de patrimoni que es van produir durant les anteriors administracions.
Aquest és un debat que dura 26 minuts aproximadament, i això va de l'hospital.
Passem a la següent moció d'urgència, que és la que presenta el grup socialista, que és la moció per la creació d'una comissió informativa especial a l'Ajuntament de Sitges sobre la fundació de l'Hospital de Sant Joan Baptista. Anem a votar la incorporació o no de l'urgència en el debat del ple. Vots a favor d'incorporar l'urgència? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovada la incorporació d'urgència per 18 vots a favor i 2 abstencions.
Per defensar la moció, doncs, un cop incorporada, senyor Ricard Vicente, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Intentaré ser breu, perquè entenc que és tard i si no s'allarga, i és un tema que ha sortit recurrentment durant la legislatura. Tenim la Fundació Sant Joan Bautista, de l'Hospital Sant Joan Bautista, i des de fa temps cap aquí aquest grup s'ha mostrat crític amb la forma com s'ha funcionat des del patronat, des de l'administrador i últimament també des del director general. Nosaltres no estem d'acord amb la gestió que s'està fent des del director general, considerem que hi ha hagut una sèrie d'externalitzacions de serveis i que en poden haver més segons ens arriba, i tampoc hi estaríem d'acord, i ens agradaria crear una comissió per tal d'esclarir totes aquestes realitats. La veritat és que com a grup municipal hi ha un moment determinant que és el que diguem fa passar la gota al got, que és quan veiem en els mitjans de comunicació local que es posa a la venda un dels pisos d'una de les finques de propietat de la Fundació de Sant Joan Bautista. Si d'una banda agafaven que la situació econòmica estava bé i a l'altra banda, i en moltes de les coses que ja ens havien trobat, es comença a vendre patrimoni, la veritat és que no ens encaixa. Que es vengui patrimoni, que es posi un director general, que no havia existit mai aquest càrrec fins aleshores, que s'externalitzin alguns serveis, que des del pressupost municipal es posi una partida de 80.000 euros, tot ens fa pensar que alguna cosa passa. I demanem la creació d'aquesta comissió informativa, com algunes altres hi ha hagut. Parlant amb el secretari, ens diu que la manera més correcta és passar-la per ple, i es va debatre dintre la comissió informativa, al final es va tirar enrere i al final hem entrat tal i qual va arribar a la comissió informativa, sense cap tipus de canvi, i el que pretén, els acords que pretén aquesta moció és crear una, en primer punt, crear una comissió informativa especial de l'Ajuntament sobre la Fundació de l'Hospital Sant Joan Bautista per tal de tractar els diferents temes exposats, que grans trets són els que els comentava ara. Segon, els membres de la citada comissió informativa seran l'alcalde president de l'Ajuntament de Sitges o regidor en qui delegui, un regidor de cada grup municipal del ple municipal el secretari general o vicesecretari o funcionari en qui delegui i interventora general o funcionària en qui delegui. Eventualment i en funció de l'ordre del dia de la convocatòria de la reunió podran ser convocats a la mateixa altres persones que tinguin coneixement en la matèria a tractar. I en tercer i darrer punt, el funcionament d'aquesta comissió es determinarà o es determinaria a la primera reunió que se celebrés d'aquesta comissió. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Torn de paraules pels grups. Senyor Ferran Llombart, teniu la paraula.
Sí, senyor alcalde, una pregunta al PSC, que és quien presenta la moció. No me queda claro en el redactado de la moció desde cuándo piden ustedes que se haga se revise desde esta comisión informativa especial toda esta información de la que usted hace mención, porque entiendo, por leyendo entre líneas, sin hacer mención a la misma fecha, que se refiere solamente a esta legislatura, que es cuando se ha puesto gerencia, cuando se han cambiado de alguna manera las formas de proceder dentro de lo que es la fundación. Entiendo eso, aunque no lo especifica claramente. Yo lo expuse, al igual que algún otro regidor me acompañaba también en esta exposición en la comisión informativa, que estamos totalmente de acuerdo en la mayor transparencia en todo el procedimiento desde los inicios de la fundación. Por lo tanto, a mí me gustaría que se tomase en cuenta la posibilidad de que esta comisión informativa especial pues se centrase particularmente en una primera fase en la información a la que usted hace mención desde el PSC, pero que no se cierre esa comisión informativa especial hasta que se estudie en su totalidad el funcionamiento de todo lo que ha sido la fundación desde sus inicios hasta la fecha de hoy. Más que todo, no porque piense que pueda haber alguna irregularidad anterior, porque si no ya lo hubiésemos denunciado, se hubiese denunciado en este consistorio, sino porque creemos que es importante dar la máxima transparencia desde sus inicios. Gracias.
Gracias. Señor Carvicente, ¿va a contestar? Sí. Té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Aquest grup municipal no té cap problema, al contrari, anar tan enrere com calgui si cal cap tipus de transparència. Entenem, però, que els plantejaments comencen, els nostres dubtes comencen a partir d'on ho diguem nosaltres, i per tant entenem que si hi havia alguna cosa abans, el govern en qualsevol moment podia haver actuat, podia haver mirat i qualsevol cosa. Per tant, no és que ens neguem a res, el que jo tinc clar, que nosaltres tenim clar, que és el que ens preocupa i és el que no veiem clar, i és el que demanem. També siguem sincers, el temps que queda de legislatura és el que és. Per tant, no ens posem a discutir, proposo, quan comencem i fem una primera reunió d'aquesta comissió i allà esclarim com ens organitzem. Però el problema està aquí. Considero que s'ha de tractar totes aquestes consideracions i cal tirar-ho endavant. I ens posem d'acord en com hem d'arribar. Evidentment, pel temps que queda, jo demano esclarir aquests punts en primer lloc i després, si s'ha de no ens hagi d'anar, faltaria més. Però no vull canviar res perquè en el sentit, pel temps que queda, ja veig per on van les coses. I poc temps que queda, entenent que quan acabi la legislatura evidentment queden suspeses totes les comissions per una qüestió de que s'acaba el període, s'acaba l'etapa, doncs crec que primer hauríem de tirar endavant i després si de cas ens posem d'acord.
Moltes gràcies, senyor Adrià Pep. Tenim la paraula.
Gràcies, senyor Batlle.
Fem silenci, sisplau.
Estem força d'acord en intentar ampliar el màxim possible l'estudi de la comissió. També entenem que el 24 de maig la comissió desapareix. I, per tant, estic totalment d'acord perquè total els acords, que és al final el que s'acaba aprovant, no surt cap tipus de termini ni cap referència al moment d'inici de la comissió. De fet, si creiem que és un tema prou interessant, no només en aquesta última etapa, sinó des de potser l'inici del que van ser les obres, i de fet la CUP, si encara som per aquí passat el 24 de maig, miraríem de presentar que la comissió segueixi els seus treballs, perquè entenem que serà inviable i impossible poder-los finalitzar abans del 24 de maig, com a mínim si volem abarcar tot. Per tant, bueno, donarem suport a aquesta creació d'aquesta comissió. Gràcies.
Moltes gràcies. Intervencions als grups? Bé, doncs, si em permeten els grups del govern, intervindré jo en tant que president de l'hospital. Perquè la veritat és que a mi em va sobtar molt la presentació d'aquesta moció demanant una comissió informativa quan queden només dos plens municipals. Per tant, Vol dir que el ple d'abril, que és el darrer, ple ordinari, s'hauran de presentar les conclusions del treball d'aquesta comissió, perquè les comissions es dissolen automàticament quan acaba el mandat. Una altra cosa és que el consistori que vingui de darrere en vulgui fer unes altres, similars, però es dissol les comissions. Per tant, el PSC, masses ganes d'investigar què ha passat a l'hospital no en té, perquè sap que té 2 mesos, a no ser que ens proposin de reunir-se cada dia, que ho dubto. Però en qualsevol cas, a mi m'agradaria dir, la part expositiva, clar, demostra clarament molt de desconeixement de què és l'Hospital de Sant Joan i com funciona. I a més haguem tingut en el grup municipal, com la senyora Mercè Espada, patrons, que havien estat patrons de l'hospital. Però és clar, diu, el govern no va acceptar la renovació dels representants veïnals i va fer una purga dels patrons veïnals. Això és mentida. Els patrons veïnals van acabar el seu mandat i el ple els va cessar. Ni purgues, ni no els va voler. Van acabar el seu mandat. 30 de març o 31 de març de fa un parell d'anys. Diu, encara hi ha pendent de nomenar un membre veïnal. Això no és cert. Diu, el patronat actualment encara és incomplert. No és complert. No és cert. Estan nomenats tots els patrons veïnals, nomenats i ratificats per aquest ple de l'Ajuntament. A més, l'administrador, que no té cap obligació, el ministre actual, senyor Fernando Arraiz, ha vingut amb junta de portaveus a donar totes les explicacions que fessin falta sobre la gestió actual de l'hospital. I han assistit els grups. I a més, no només ho ha fet de forma particular amb els polítics, amb els representants municipals, sinó que ho ha fet públicament en els mitjans de comunicació. I a més, està enregistrat i està a les xarxes penjat. I ha respost cada una de les coses que aquí plantegen. Responent-les, a més, molt ben argumentades, que no caldria una comissió d'investigació. Però bé, diu, es va crear la figura del director general, que és una possibilitat que es permet, s'ha externalitzat la gestió de la cuina, actualment s'està negociant l'externalització de la bugaderia, possibles canvis de la gestió de la malvasia, que per cert ja fa anys que està externalitzada, es va fer en un altre període que el president no era pas jo, per tant ja es va externalitzar. I això és una competència del patronat, no és una competència del ple de l'Ajuntament, És una decisió que correspon als patrons institucionals veïnals de l'hospital. I per tant aquí en podem parlar, podem suggerir, podem motivar, però la decisió és del patronat. Diu, atès que en el pressupost d'aquest any hi ha una partida nova de 80.000 euros a benefici de l'hospital, cosa que mai havia passat. Resulta que si només comptem les aportacions que es va fer durant el govern socialista, sobrepassen el 1 milió d'euros a l'hospital. Com poden dir que mai ha passat? Que l'Ajuntament mai ha posat diners a l'hospital? Si sempre que ha fet falta ho hem fet, aquest govern, l'anterior i els anteriors, perquè és una fundació que és propietat del poble de Sitges i el seu representant legal és l'Ajuntament i és normal que si hi ha un moment pel centre de dia, pel menjador social, per atencions i ajuts a les persones residents, per fer obres, es posin diners. Per tant, no és la primera vegada. Tirant endarrere, portem comptabilitzats gairebé 1,5 milió d'euros. Per tant, 80.000 euros d'aquest any que són per pagar les obres, per ajudar a l'hospital a pagar les obres de connexió per sota terra entre els dos edificis, un requeriment de seguretat i d'emergència que demana i exigeix la Generalitat, l'Ajuntament està col·laborant per fer-ho. I això no és cap novetat. I això ho hem explicat, Ho hem explicat. Diu, resulta que també hi ha un anunci al setmanari local de Codesitges que es ven una finca. I ara hora. I ara que es vengués una finca de l'hospital i sortís als mitjans de comunicació i tothom tingués dret. I això resulta que ara és una irregularitat. Això resulta que ara és sospitós. Ho hem de mirar. Ho hem de mirar. Clar, i les mesures que ens proposen totes són competència del patronat, excepte una que diu evitar la politització de l'hospital. Bueno, aquesta seria discutible, probablement no ens posaríem d'acord, però és discutible. Però integrar els serveis geriàtrics, elaborar un pla estratègic participatiu, definir les funcions de l'alcalde-president. Home, feien el favor de llegir els estatuts de l'hospital diu quines són les funcions de l'alcalde-president. No les hem de definir, ja ho diu els estatuts de l'entitat. Cercar la sostenibilitat econòmica, això que els hi fa tanta por, com és que ara han de posar 80.000 euros a l'hospital? Doncs perquè hi ha un deute per pagar. Hi ha un deute per pagar que és responsabilitat d'un patronat molt concret, perquè les obres van costar molt més del que estaven pressupostades. També perquè l'ICA en aquest moment està pagant amb retard les places concertades dels residents, perquè s'han de fer aquestes obres d'actualització. Hi ha un problema de tresoreria. I això sí que és veritat que és un tema que ens preocupa.
però el forat és d'abans, eh? El forat és d'abans. Diu, definir un manual de bones pràctiques. Bueno, jo els anuncio, com ja ha dit l'administrador i ho ha explicat clarament, que n'ha fet 4 de bones pràctiques, perquè no existien. Per fi hi ha un protocol per accedir a la residència. Ningú sabia com aconseguir una plaça per entrar a l'hospital. I aquí s'havia d'anar a trucar. Ara hi ha un protocol escrit que diu en funció de la llei de dependència, en funció de la renta, en funció de qüestions socials, com s'accedeix a una plaça de l'hospital. També s'ha aprovat, això en l'últim any i mig, amb l'actual administrador, un protocol d'ajuts socials. Aquelles famílies que no poden fer front al cost de tenir un resident a l'hospital, hi ha un protocol d'ajuts que determina com donar les ajudes econòmiques. Abans no existia això. Per tant, podríem pensar que de vegades podia ser arbitrari. Hi ha un protocol de com vendre els immobles i els altres béns. Per això s'anuncien a l'ECU, perquè està determinat com fer-ho. I com una persona que estigui interessada en llogar un pis de l'hospital, per exemple, o un local comercial o una plaça d'aparcament, ho ha de fer. I finalment, i això ho admeto, encara està en procés, és quin serà el protocol dels proveïdors, les compres que fa l'hospital, els proveïdors, com serà el protocol per funcionar-ho, per funcionar, per poder treballar amb l'hospital. Per tant, continuo i insisteixo, moltes competències d'aquestes són del patronat, estan fetes, les competències del patronat són claríssimes i per tant, paralitzar l'externalització de serveis, fomentar la participació de les famílies, tot això és una competència del patronat. I vull dir una cosa, aquí se'ns demana que es creï un consell consultiu. Ja existeix, i fa anys. No el va crear aquest alcalde president, no, el va crear l'anterior. Un consell de residents, on els residents i les seves famílies a través dels residents poden opinar de com funciona l'hospital i com ho veuen. Per tant, ens sembla que tot això, com que està aclarit, l'administrador ha fet prou explicacions sobre això, aquesta moció no caldria. Tot i amb això, el senyor Marc Martínez, patró de l'hospital actualment, la senyora Vinyet Lluís, patrona de l'hospital, jo mateix, el govern, no tenim cap inconvenient en què es creï aquesta comissió. Això sí, no investigarem fins al 2011, Anirem endarrere. Començarem el 2002, potser. Perquè vull recordar que el gran problema econòmic no es produeix en aquest mandat. Es produeix quan hi ha unes obres de l'hospital que costen molt més del que estava pressupostat i aquí és on l'hospital comença a patir. I per tant, si fem una comissió d'investigació, anirem aquests temps a saber què va passar. I vindrem a declarar servidor el senyor Marc Martínez, la senyora Vinyet Lluís, l'actual administrador que ho sap i està disposat a donar totes les explicacions que faci falta, però també vindran a declarar, i així ho demanarem, els anteriors administradors, el senyor Sierra, el senyor Ferreres, i patrones com la senyora Mercè Espada, la senyora Vinyet Rosés, la senyora Elisabet Pérez, la senyora Carmen Prat. Tothom haurà de venir a explicar què va passar aleshores. I així traurem les conclusions d'on estem i on estaven. Per al·lusions té la paraula.
No em deixa de sorprendre, senyor alcalde, la seva capacitat teatral quan hi ha algun tema que posa nerviós, com s'hi posa i com s'hi nota. Cap problema, senyor alcalde, sort que no havíem de parlar de res, sort que no hi havia res a parlar. Han sortit gairebé tots els temes que s'havien de parlar en comissió informativa. No tinc cap problema anar tan enrere, i aquesta actitud que té amenaçant de anirem més enrere, doncs és clar, i quin problema hi ha? Moltes de les coses que dic que estan creades, ara ens estaríem aquí, és que molta estona, per això demano la creació d'una comissió informativa, no és tan difícil d'entendre. Moltes de les coses que he dit són mitges veritats, depèn de com les agafis i depèn de quan t'interessa. Ja diríem quan es van fer aquests recull de bones pràctiques i quan es va aprovar. I ho podem anar a mirar i a veure qui va reclamar. Podem anar a mirar des de quan estic reclamant aquesta comissió informativa i per què no ha arribat fins al ple d'avui. Per tant, senyor Forns, aviam, si vol, fem aquí el teatre, vostè i jo, durant una bona estona. Demano la creació d'això per al que he explicat, perquè veig moltes coses que no són clares. I per més que ho digui, i també he parlat amb l'administrador, continuo no veient-ho clar. I així és. I anirem cap fins on te calgui. No tingui cap dubte ni cap problema en què no posaré cap pega anar tan enrere com calgui. Però senyors, aquesta postura teatral i tal, que molt bé. Ho tirem endavant o no? I ens posem a treballar amb el poc temps que queda.
S'ha d'estar més que aclarit, senyors. I vindrà a declarar doncs, qui se li demani declarar. Aquestes amenaces hauran de venir. Bueno, doncs, evidentment que vindran a donar la resposta del que se'ls demani. Normal. Normal, senyors. I per tant, ho tirem endavant o no? Moltes gràcies.
Bé, de teatre cap, eh? De teatre cap. En un any i mig de canvi d'administració s'han aprovat tots els protocols que li he dit. En 8 anys que vostès van gestionar com a la presidència amb els patrons institucionals l'hospital, no hi va haver cap protocol aprovat d'aquesta mena. Cap ni un. En un any i mig, insisteixo, n'hi han hagut els 4 protocols que li he dit. Ens preocupa, i per tant ens preocupa molt saber què ha passat. I no només a nosaltres. També li preocupa la Generalitat de Catalunya. Aquí és on va començar aquesta situació o aquesta, diguem, aquesta polèmica al voltant de l'hospital. Quan a mi se m'envia una carta des del protectorat, des de la Conselleria de Justícia de la Generalitat, que em diu: s'han venut unes finques sense donar-ne compte prèviament, com és preceptiu, a aquest protectorat. Demanem informació sobre aquestes finques venudes, per quin cost s'han venut, quins expedients hi ha i quines taxacions hi ha que demostrin el que es va pagar. I ho dic i em reafirmo amb el que vaig dir fa 2 anys. Ho dic perquè aquí també ho inclouen en la part expositiva. A la part expositiva se'ns diu que hi ha hagut una campanya d'acusacions públiques que a dia d'avui no han estat encara demostrades. Jo no sé quines acusacions es refereix, però jo em reafirmo el que vaig dir. Vendre finques de l'hospital per sota del preu taxat, inclús a familiars, és èticament reprovable. I em reafirmo el que vaig dir fa 2 anys. Espero que vostè també es reafirmi amb això que li estic dient. És èticament reprovable o no?
Fem la comissió o no?
I tant, la farem. La farem, la comissió. La farem i a més a més, no només farem la comissió, sinó que col·laborarem amb la Generalitat amb l'expedient d'investigació cobert. Perquè el director general d'entitats jurídiques de la Conselleria de Justícia ha dictaminat una resolució el dia 20 de gener de 2015 on acorda la iniciació d'un expedient de verificació d'activitats a fi d'aclarir les possibles responsabilitats dels patrons derivades de les obres dutes a terme en les finques de la Fundació que es detallen en els antecedents entre els anys 2005 i 2009 i de les vendes de patrimoni realitzades entre els anys 2009 i 2011. Veuen què coincideix aquestes xifres? En quines etapes de govern coincideixen? Doncs això és el que demanem que també s'inclogui a la comissió informativa. I no ho dic jo, ho diu el director general. Alguna intervenció més, senyor Ferran Llombart?
I per acabar, també.
Sí, senyor alcalde. Un poco haciendo referencia a mi primera intervención, ahora obviamente me reafirmo mucho más en los presuntos lados oscuros que existen después de todas las intervenciones que he escuchado y que hemos escuchado en el Pleno. Lo cual, como bien he dicho, son presuntas porque seguramente, y así lo espero, esté todo correctamente y que para eso se lleva adelante esta comisión informativa y aparentemente con el recolzament de tots. Lo que sí es importante, por el bien de la propia fundación y por el municipio de Sitges y por todos aquellos que han dejado su piel en la fundación y por el hecho de que esto representa algo muy importante para todos los sitgetans, es que si la ley no lo permite, porque no lo permite el que podamos tener estas conclusiones a posteriori de las elecciones de mayo del 2015, pues que haya un compromiso político por parte de todos los que estaremos en el futuro, probablemente en este consistorio, para poder seguir haciendo esta comisión informativa especial. Y veo algunas risas y algunas personas que están nerviosas. Pero lo que esperamos es que quien esté presidiendo este consistorio, señor alcalde, pues de la misma forma contundente que lo ha hecho usted aquí, pues se haga en su momento con el recolzament de tots. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Més intervencions? Senyor Carretero, endavant.
Bueno, para no querer politizar el tema, pues de unido el debate que se ha suscitado aquí. Bueno, aquí lo único que echamos a faltar es los no adscritos, que no estarán en la comisión. Digo yo que se puedan incluir, ¿no? Aunque seguramente yo no estaré en la legislatura que viene. Pero bueno, si se hace alguna antes, pues... ¿Hay algún problema en incluir a los no adscritos?
Señor Carretero, ho hem de veure, si em permet...
No, és que com ja no nos convoquen a les juntes de portavoces, pues...
No se'l convoca a la Junta de Portaveus perquè és de portaveus de grups municipals, bueno, no de regidors però, no adscrits. I això precisament se'n va parlar amb secretaria i ho comprovarem si el ROM disposa que en una comissió de caràcter especial hi poden haver representants regidors no adscrits. Si és així, si poden ser-hi, s'hi incorporaran, evidentment, vaja, no hi ha cap inconvenient. I si no és així, doncs no podrà ser. Vull dir, el que digui el ROM, senyor secretari, no sé si ho té mà.
Sí, però està plantejat perquè siguin membres dels grups polítics municipals. No està previst el no adscrits, tampoc hi hauria d'haver-hi cap problema perquè formin part, en virtut de dels drets que els assisteixen com a regidors.
Si no tenen cap inconvenient, doncs es pot quedar que els regidors no adscrits també formin part d'aquesta comissió. Hi ha algun portaveu que tingui alguna objecció sobre aquest assumpte? No.
Pues muchas gracias.
Señor Carretero, aquests dos mesos podrá aprofitar.
Sí, estoy intrigado realmente en cómo se conseguirá esto de que no se politice la institución. A ver si lo conseguimos.
Des del moment que hi ha una moció política...
Bueno, entiendo que después de la comisión este es uno de los objetivos. A ver si lo conseguimos.
¿Alguna intervenció més sobre la moció de l'hospital, señor Carvicente, endavant?
No, estava pensant, mentre el que em deia, jo acostumo a escoltar totes les exposicions... aquesta mania, que si arriba, em retreia que venia aquesta moció dos mesos de les eleccions, i per tant, intencionadament o induïdament, entenc que m'ho deia, la carta aquesta del director general ha arribat a 20 de gener. També interessant, eh? També és curiós. Per tant, si tots juguem, juguem tots net. Vinga, a aprovar la moció.
Un momentet. Sap per què ha arribat el 20 de gener? Perquè el director general... ha requerit als patrons anteriors i a l'administració anterior, no, ja fa mesos, i s'ha completat l'expedient, que portessin les taxacions que demostraven que segons ells s'haguessin vengut les finques més bé de preu del que diu el patronat actual. I quan s'ha recollit tota la informació, que han estat un any treballant, és quan ha dictaminat. Vostè li pot semblar ai, ui, ei, però en qualsevol cas aquest treball previ hi ha hagut. Probablement ja ho deu saber, Probablement ja ho deu saber que si els hi va requerir als patrons anteriors aquestes taxacions. Alguna qüestió més? Confiem que tothom que se citi en aquesta comissió assisteixi i vingui per aclarir les coses. Incloem en el text que anirem a investigar fins al 2002. Des del 2002, des de la creació de l'hospital, no, que va ser el segle XIV, i probablement ens perdrem. Ens perdrem, eh? Des del 99.
També, per què no?
Cap problema. Des del 99, si volen. Vull dir, perquè quan més enrere anem, menys temps tindrem, però... Nosaltres tenim clar l'objectiu, eh? 2002, el senyor Ricard Vicente diu sí, s'inclou en el text des del 2002 en endavant. Per tant, passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?
Sí, queda aprovada la moció per unanimitat dels regidors presents.
No des del segle XIV. Feien broma, perquè és clar que ha hagut de comparèixer Bernat de Fonollà explicar alguna cosa sobre l'hospital, però no, no caldrà. Des del 2002, en endavant. No, que no saben on és. Ja recordaran vostès que en Bernat de Fonollà està per Vilafranca, segons ens va comentar Ignasi Montaner. Ai, hi posem una mica d'allò per desoxigenar l'assumpte. El que està clar és que del 2002 cap aquí, moltes persones han tingut responsabilitats diferents o implicacions diferents en la gestió de la Fundació de l'Hospital de Sant Joan, i saben que especialment... els membres de les dues darreres juntes, en aquest cas, tot ha anat d'una forma bastant trasbalsada. Hauran passat, com deia l'alcalde, dos anys des d'aquell ple del mes de març, en el qual, diguem-ne, que l'alcalde mateix va destapar aquesta caixa de l'hospital. Vàrem conèixer aleshores la qüestió de les finques, aquell famós, recorden allò del llibre de majors? que si es podia treure, si no es podia treure, les declaracions en el seu dia de la, en aquest cas, de, diguem, portaveu, representant del col·lectiu de monges també, de l'hospital, aquella frase també textual de l'alcalde en un ple, que en un ple no es menteix, i aquesta declaració de l'alcalde que no coincidia amb la de la monja de l'hospital, i aleshores pensaven, bé, una monja se suposa que tampoc pot mentir, o, en fi, tot un enrenou. Han passat 2 anys ja d'allò, i en aquests 2 anys n'han passat moltes també de coses, però la comissió d'investigació anirà fins a 13 anys enrere, del 2002 en endavant. L'apartat de pregs i preguntes, però, del públic.
L'apartat de prets i preguntes del públic que va incorporar doncs, un parlament d'un membre de la GERC doncs, en defensa de la igualtat de gènere, especialment de la igualtat salarial entre, entre gèneres. També doncs, el que hem sentit de Josep Carbonell llegint el discurs de, o l'agraïment de Xavier Salmerón sobre l'agrupació de Valls Populars, el senyor Jordi Galindo de les botigues agraint el canvi normatiu al carrer del ferrocarril, Cristina Martínez també fent algunes preguntes sobre aspectes del pressupost, Luis López queixant-se d'algun aspecte també del rebut de l'aigua, Josep Urriols també l'hem pogut sentir al voltant del tema del port de l'hotel del port d'Aiguadols, Miquel Cibera fent la defensa dels bombers, el senyor Jonathan Vega d'una associació canàbica doncs queixant-se de la criminalització que suposa per les seves entitats, per entitats com la seva, doncs el fet de que estiguin estigmatitzats en el consum d'aquest producte.
Parlava fins i tot de 3.000 usuaris registrats.
Que ens va cridar molt l'atenció.
A Sitges. Intentarem saber alguna cosa més de tot plegat, però 3.000, almenys aquesta és la xifra que va dir, usuaris registrats a Sitges, diguem-ne, de consum de cannabis, si hem de fer cas a les paraules que es varen dir a l'apartat de torn de preguntes del públic.
Carles Nicolàs, de la taula del tercer sector, doncs, ofès per pels dubtes que havia expressat Ricard Vicente al voltant d'alguna de les subvencions a la taula del tercer sector i també doncs, sent protagonista amb unes desafortunades afirmacions al voltant del portaveu del grup municipal socialista que li va valer doncs, una petita reprovació per part de l'alcalde. José María Lezagún, dels veïns de Quin Mar, doncs, en aquest ple, a diferència dels altres plens, doncs, agraït perquè finalment sí que es va produir el famós canvi normatiu en el pla general, o s'ha impulsat el canvi normatiu per la construcció d'aquesta rotonda, i per últim un veí, Joan Planes, que doncs, es queixava dels sorolls que li ocasionava un comerç a prop d'on ell viu i per tant doncs, demanava una actuació per part de l'Ajuntament.
En representació, si no recordo malament, deia de la zona de l'illa de Vianants, del carrer Parellades, eh? Així ho comentava i deia que l'Ajuntament prengués literalment cartes en aquest assumpte perquè era veritablement molt difícil la convivència, sobretot amb aquest establiment que pot tenir llicència, comentava el senyor Jordi Mas, i ho poden escoltar també a través del nostre web, per exercir l'activitat. El que passa és que, diguem-ne que és una activitat que en principi no hauria de comportar aldarulls nocturns, i els aldarulls nocturns es veu que hi són. Tot l'apartat de pregs i preguntes, tant dels grups polítics municipals com del públic, dura a la vora de 2 hores, d'aquí n'hem extret alguns fragments, però com els dèiem ahir va ser un ple especialment llarg. Què hem intentat resumir en aquestes? Encara no. Bé, hem fet unes 2 horetes i mitja, per resumir 4 hores i mitja, doncs mira, encara n'hem tret alguna cosa de profit. Tot ho podran escoltar dividit aquests 4 temes i podran accedir directament a través del nostre web amb 4 àudios diferenciats, també el ple sencer, el resum del ple que els acabem de fer o, si volen, simplement l'apartat de pregs i preguntes. Joan, gràcies per la feina.
Gràcies, Vicenç.
Demà hi tornem a partir de les 9 del matí. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.